Mobilitat.
Hola, què tal? Molt bon dia, bon començament de la setmana. Dilluns 2 de març estrenem setmana i també més aquí a la ciutat. Una ciutat que avui parla amb el regidor de Política Social de l'Ajuntament de Calella. Avui amb el Ramon Llamazares farem valoració d'aquests quasi ja 10 mesos al capdavant de la regidoria de Política Social i de Salut. El tindrem als estudis d'aquí a uns minuts, però avui també parlarem, i ho farem en breus moments, amb la professora de l'Escola Freta, Míriam Reina. Com us vam explicar la setmana passada, un grup d'alumnes de l'escola ha organitzat aquest cap de setmana una jornada solidària per col·laborar amb la ONG Alcària. Volem saber com els ha anat i si han recollit molts de diners. Un cap de setmana que també ha deixat doncs, unes disfresses espectaculars al Carnaval de l'Almaresme i un carnaval que doncs, ha passat per un nou traçat. Parlarem també avui amb el Pere Moragues, volem saber quina valoració fan d'aquest nou recorregut del Carnaval de l'Almaresme. I avui també ens visita novament la neuropsicòloga de l'ABA, la Lorena Grau. Aquest proper dia 5 faran una xerrada del grup d'ajuda mútua per parlar de la comunicació com a eina de convivència amb les persones que pateixen una demència. I també el dia 19 faran una altra xerrada, en aquest cas, sobre els trastorns de conducta. La importància de saber-nos comunicar i d'explicar tot allò que ens angoixa, ens preocupa o que ens fa feliços. En parlarem amb la Lorena al final d'aquesta primera hora de la ciutat. I a partir de les 11 farem tertúlia amb el Lluís Matas, el Josep Maria Parella, el Josep Basart i el Josep Grima. I avui acabem la ciutat de música d'un ídol de masses, del jovent, eh? És el Ronan Keating, aquest cantant irlandès nascut tal dia com avui, de l'any 1977. Salutacions de qui us acompanya. Com sempre a aquesta hora el meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
Hola, molt bon dia. I vam començar el mes de març amb unes temperatures que van pujar durant les hores centrals del dia i que es van situar fregant els 20 graus en molts punts de la comarca. De tota manera, hem de parlar d'una certa variabilitat al llarg dels pròxims dies i d'una davallada de les temperatures. De moment, avui, el dia ha començat aquesta darrera matinada amb algunes pluges, aquí al Maresme, poc importants. Estem parlant d'1 a 3 litres per metre quadrat on més ha plogut i aquestes precipitacions doncs, han donat pas a vent del sud-oest, vent de Garbí, que està bufant amb moderada o fins tot amb forta intensitat en zones elevades de la comarca. Un vent que fa que la situació marítima es vagi alterant i al llarg del matí d'avui tindrem maregassa a tota la costa maresmenca, ja que hi haurà onades que podrien superar fins i tot els 3 metres d'alçada. Pel que fa a aquesta tarda, la situació marítima ha d'anar millorant, però encara amb la mar molt remenada. Els vents aquesta tarda esperem que vagin girant cap a component oest, cap a ponent, i que es mantinguin moderats a forts cap a l'extrem sud del Maresme, més afeblits com més cap al nord de la comarca, però encara amb ràfegues moderades. L'estat del cel aquest matí amb força núvols, aquesta tarda més clarianes. Els núvols que puguin aparèixer aquesta tarda seran mitjans i, per tant, ja no esperem precipitacions. Temperatures que avui baixen una miqueta les màximes, les mínimes han pujat. Pel que fa a la predicció de cara demà, el que s'espera és que tinguem temperatures que baixaran, tant de dia com de nit, amb una jornada que es presenta variable. De fet, al llarg de la tarda esperem que es mantinguin els núvols, alts i mitjans, núvols poc importants, res de precipitacions, i amb aquest vent de ponent que demà continuarà moderat, però més aponentat, menys de garbí, per tant, la situació marítima millorarà el seu estat, encara amb molta mar de fons, però a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres s'espera que la nuvolositat torni a fer-se abundant, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra, temperatures més baixes d'entrada, sense precipitacions. Per tant, tot i que ahir vam començar el mes de març amb unes temperatures molt suaus, de moment els propers dies parlarem d'unes temperatures força més baixes.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us ho demora, vehicle per Calella, recordeu que fins la 1 hi ha un tall al carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, també un tall de 2 a quarts de 5 al carrer Sant Pere entre Jovara i Església, un tall fins les 7 al carrer Jovara entre Sant Isidre i Escoles Pies i un tall de 8 a 1 i de 2 a quarts de 5 al carrer Jaume Salvador entre Cinto Verdaguer i carrer Palmes. I si us ho demora amb transport públic, recordeu la R1 de Rodalies interrompuda entre Malgrat i Blanes. Es dona servei alternatiu per carretera. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils funcionen amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Bon començament de setmana. Què diu una comarca avui?
Doncs bé, malauradament hem de parlar d'un nou accident de trànsit perquè dos joves de 24 i 27 anys van morir ahir a la carretera Girona 682, a Lloret de Mar, en direcció a Sant Feliu de Guíxols, en precipitar-se per un desnivell de 30 metres. Els Mossos van rebre l'avís de l'accident a les 3:43 de la matinada i per causes que encara s'estan investigant, el turisme va sortir de la via i va caure per un desnivell de 30 metres. En caure el vehicle, es va incendiar i va quedar totalment calcinat. A l'interior del turisme s'hi van trobar els dos ocupants, ja sense vida. El conductor era un noi de 27 anys, resident als Països Baixos, i l'acompanyant era de nacionalitat alemanya. Els dos nois estarien de vacances aquí a la costa. L'accident va tenir lloc després del que s'havia produït dissabte a Tarragona, on van morir tres persones més en sortir-se de la Nacional. Amb aquestes víctimes són 23 les que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, i recordar que només estem al mes de març.
Sí, és terrible, és terrible.
Per tant, un cap de setmana negre a la carretera que confirma la tendència que apunten des del Servei Català de Trànsit, i és que un 70% dels accidents amb víctimes mortals tenen lloc al cap de setmana i als festius.
Sí, sí, un cap de setmana molt negre, certament. Què més, Naomi?
Seguim amb una altra qüestió, en aquest cas una notícia que sembla una miqueta de broma, sembla una notícia dels Sants Innocents, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada a un veí de Mataró que es feia passar per policia.
Carai.
Fins aquí dius, bueno. Però és que no ho feia sense passar per al cap detall, perquè anava vestit amb una falsa armilla antibales, un fals cinturó policial amb compartiments, conduïa un cotxe amb llums prioritàries i sirenes, que ell mateix havia instal·lat, i comptava amb diferents distintius de vehicle oficial de la Generalitat, que aparcava, per tant, on volia. Al seu interior, atenció, hi guardava una pistola detonadora, 22 cartutxos detonadors a la guantera, 3 aparells de walkie-talkie i un esprai de defensa personal. La detenció es va produir cap a 8:45 del matí del passat 21 de febrer, quan uns agents de paisà van veure a un home que sortia corrents d'un immoble i pujava un vehicle particular que estava mal estacionat. Els agents van sospitar, perquè anava equipat amb una armilla i un cinturó molt similar al que porten ells, els Mossos d'Esquadra. Just en el moment en què es disposava a marxar, els agents de paisà li van barrar el pas i van procedir a identificar-lo. Durant aquesta identificació van confirmar que aquest home portava posada una falsa armilla antibales i un cinturó policial. Els agents també van veure que el vehicle duia instal·lat un equip de llums i sirenes iguals als que duien ells en el seu cotxe de paisà, i en el portaequipatge es van localitzar diverses armilles reflectants dels serveis d'emergències, llanternes i conos amb el logotip de la policia.
Però aquest home que tenia una fantasia, perquè clar...
Clar, és que ho tenia tot. De fet, han compartit les imatges, sí, les fotografies, tot el que han requisat els Mossos d'Esquadra, i és que realment tu veus a simple vista gent que potser no entenem perquè no són policies,
clar, i cola, creus, cola.
Sí. De fet, et tatura aquest senyor que és un fals policia i et creus i et posa una multa i la pagues. A més, el denunciat també desprenia una forta olor d'alcohol i va donar positiu en les proves d'alcohol i també en drogues. Un cop a comissaria es va poder comprovar que l'home ja tenia antecedents per fets similars.
Vaya personatge. Déu-n'hi-do. L'han caçat ja, però.
Exacte.
Què més, Naomi?
I una última qüestió, perquè el govern espanyol ha licitat ja les obres de reparació de la façana marítima de Pineda de Mar. Un concurs públic que ha engegat l'estat espanyol amb caràcter d'urgència i que permetrà, doncs, agilitzar els tràmits per l'adjudicació de les actuacions de millora que s'han de fer en el passeig marítim després del pas del Glòria. En concret, les actuacions que s'hi duran a terme són la retirada del carril bici de formigó, que serà substituït per un camí de sauló, la construcció d'una rampa d'accés a la caseta de salvament, incloent una escullera d'entre 2 i 3 i mitja tones, i la reparació de les escolleres existents i afectades pel temporal, doncs, que han quedat totalment destrossades. També repararà les baranes danyades pel temporal i, per últim, es retiraran les runes de la platja i es deixarà la sorra en bones condicions ja de cara a la temporada d'estiu que la tenim a tocar.
Bueno, tenim la Setmana Santa ja un mes vista, eh?
Un mes i 10 dies.
I tant. Molt bé, Naomi. Bon inici de setmana.
Igualment.
Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, hi podeu veure la notícia, vaja, i el vídeo. de la Rua del Carnaval de l'Alt Maresme i també com a destacades que Calella aprovarà la zona verda al Rireny dels Frares, tot i les reticències de l'oposició. I dels titulars de la premsa d'avui... Llegim a la portada del Punt Diari, del Punt Avui, vaja, 101 càrrecs pendents. El 65% dels càrrecs d'organismes dependents de la cambra no s'han renovat o designat per l'anonimat de la situació política, per la normalitat, volia dir. També que ERC, PSOE i Comuns diuen a JunsPercat que la via és el diàleg, la CUP que aposta per teixir aliances a llarg termini contra l'Estat i el partit d'ahir, el Barça, inofensiu al Bernabéu, l'equip català que va ser superat per la intensitat del Real Madrid en la segona part. 2-0. Altres titulars que llegim a la premsa d'avui, el periòdico diu inquietud per contagis d'origen desconegut, també a la portada del Barça-Madrid. A la Vanguardia llegim que Espanya intenta contenir 3 focus del coronavirus, també a la portada al partit d'ahir. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat, llegim a la portada del País que sanitat extrema la vigilància davant del virus a Torrejón, al País Basc i a Màlaga. Rajoy que diu que no és bo els extremismes, que els extremismes condicionin els governs, diu Mariano Rajoy. I a la portada del Mundo, que hi diu que els pagaments a Morodo només s'expliquen si va fer de lobista en el govern de Zapatero. És el titular avui a la premsa del diari El Mundo, la portada. Són les 10:16, fem una pausa i parlem amb la mestra de l'Escola Freta, Míriam Reina, sobre aquesta jornada solidària que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Escola Freta de Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Ja us ho vam explicar la setmana passada aquí a la ciutat perquè van venir aquí al programa els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Freta que promovien per aquest cap de setmana una jornada solidària. Tenim en línia a la seva mestra, la Míriam Reina. Què tal, Míriam? Molt bon dia.
Hola. Hola, bon dia. Què tal?
Com ha anat aquesta jornada solidària d'aquest dissabte a l'escola?
Doncs estem molt contents de com va anar la jornada. El dia no ens va acompanyar massa en un principi i això ens va fer passar una mica de nervis, però quan el cel va començar a despejar-se, doncs va venir força gent i la veritat és que estem molt contents amb el resultat.
Recordem que era una jornada, en aquest cas, de suport a l'ONG El Càriet, sí?
Exacte, era una jornada de suport en aquesta ONG, sí, per part dels alumnes de quart d'ESO del Servei Comunitari.
I exactament, explica'ns una miqueta com es va desenvolupar la jornada, si va haver-hi més gent al matí, a la tarda, els diners que veu recollir.
Doncs la jornada es va dur a terme al matí, de 10 a 2:15, i van haver-hi moltes activitats, a pintar cares, un taller de manualitats, un torneig de futbol, explicació de contes. També vam tenir l'actuació del grup Saió en Lua, que tot i els problemes tècnics realment va ser una gran actuació, i llavors també vam tenir els Udols de Foc, que van venir a fer una batucada. Uh-huh. I també teníem servei de bar i una botigueta, i al final, un cop finalitzada la jornada, que vam poder una miqueta fer valoració de com havia anat, vam veure que havíem recaptat 595 euros amb 65 euros, vull dir que molt content.
Aquesta és una xifra més o menys que esperàveu, ha set més, menys, en comparació amb altres edicions, l'any passat, per exemple?
En comparació a l'edició de l'any passat ha sigut una mica menys, l'any passat vam quasi arribar a 700 euros, però tenint en compte que la tarda hi havia el carnaval i que doncs, el temps no va acompanyar gaire, doncs estem molt contents. La veritat és que acabem molt satisfets i amb aquesta xifra podem desenvolupar el projecte que teníem en ment fer a Senegal. Per tant, contents i felicitats.
Fem una miqueta de memòria a la gent que ens, que ens està escoltant, a què destinareu exactament aquests diners.
Doncs part d'aquests diners se'n van a un projecte educatiu que té la ONG Alcària a la comuna rural de Bonconto. Concretament treballem amb dues escoles d'educació primària, a Kundarakaba i a Munting. I la idea és que amb aquests diners puguem adequar el terra de l'escola. L'any passat, gràcies a una subvenció, vam poder pavimentar el terra. I la idea d'aquest any és poder-hi aplicar una pintura plàstica, doncs, per fer aquest terra molt més salubre i que llavors també doncs, tingui més continuïtat. I llavors també volem, amb aquests diners, reparar una miqueta el mobiliari de les classes d'aquestes aules, que està molt... La veritat és que les taules i les cadires estan en un estat bastant deplorable.
Uns diners que aquí, amb això, no en tindríem ni per començar, però que allà s'estiren com un xiclet, no, Míriam?
Exacte, i a més, també és una manera d'incentivar l'economia local, perquè sempre quan treballem en aquestes comunitats rurals, doncs intentem que la persona que repari aquestes taules sigui un artesà del poble, que les persones que duguin a terme doncs, posar aquesta pintura en el terra també siguin persones del poble, per tant, una miqueta invertir també o fer que l'economia local s'activi una mica. Uh-huh. Vull dir que l'impacte d'aquests 600 euros és molt més gran del que nosaltres podem...
Míriam? Sembla que hem perdut la comunicació. Míriam?
Perdó.
Sí, hola, digues. Perdona, digue'm.
El que us deia, que amb aquests diners també reinvertim en l'economia local perquè són artesans i del poble qui repararan les taules i també seran gent de la comunitat local aplicarà aquesta pintura plàstica al terra. Per tant, aquests 600 euros realment tenen un gran impacte en aquestes comunitats.
Tenim molt clar que els nens de l'Escola Freta donen la talla i la bona mostra és doncs, l'organització d'aquesta jornada solidària. Els pares també han donat la talla, Míriam?
Sí, realment van venir moltes famílies de l'escola, també famílies que, o gent de Calella que no és membre de la comunitat educativa de Freta, per tant, molt contents, molt col·laboratius, amb molt d'interès, visitant les exposicions que van posar també durant la jornada, preguntant, els alumnes també molt motivats per poder explicar tot aquest projecte, per tant, sí, jo crec que tant els alumnes com les famílies i la gent que es va acostar a la jornada solidària van donar la talla, però amb escreix.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta xifra, 595 amb 65, amb 65 euros. Míriam Reina, mestra de l'Escola Freta, gràcies. Enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu. Doncs ja ho heu sentit, estan contents, una bona xifra, aquests quasi 600 euros per ajudar a la ONG Alcària doncs, per condicionar aquestes classes per aquesta... Són les 10:22, me'n vaig a plató. M'espera el regidor junt a l'Ajuntament de Calella de Política Social i Salut, Ramon Llamazares.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris i ho saps, van al verd.
Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Textos, àudios. Fotos, vídeos.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Acompanyada avui del regidor adjunt a l'alcaldia de Política Social i de Salut a l'Ajuntament, el senyor Ramon Llamazares. Què tal, senyor Llamazares?
Bon dia, Sònia, molt bé, gràcies.
Dèiem ara, fèiem números, ja pràcticament 10 mesos de mandat.
10 mesos.
Ha passat molt ràpid?
Ha passat volant.
Sí?
Ha passat volant. Realment, quan prens consciència, no?, i et diuen que han passat 10 mesos, dius ja, perquè ha sigut tan intens, no?, que el temps passa volant.
Vostè... No sé si s'havia plantejat mai entrar a la política municipal, però si s'havia plantejat mai, veure la política social des de fora com a ciutadà o ara que vostè està dins, hi ha molta diferència? Els ciutadans tenim una visió una miqueta desvirtuada del que es fa realment a dins de política social?
Jo crec que sí, perquè, bueno, en respecte a la primera pregunta, no m'ho havia plantejat mai entrar en política, vull dir, m'ho arriben a dir fa un any i mig o dos i no ho hagués pensat, no? Però a vegades, doncs, les situacions de la vida plantegen aquesta oportunitat i per mi és tot un plaer perquè realment ha estat un descobriment per mi, a nivell personal també molt important, i de retruc, el fet d'entrar en aquesta regidoria, la possibilitat de conèixer l'equip de personal que tinc, com tanta i tanta gent que he conegut en aquests 10 mesos, doncs ha estat fantàstic, he conegut gent fantàstica. I dic que sí que és un descobriment perquè, clar, jo abans sí que tenia una visió de política social, potser no només de caire assistencial, no? o tenia coneixement de l'àrea de política social, perquè a l'estar a l'escola tenim les comissions socials, no? En què venia l'educadora social, perdó, i llavors allà exposàvem els diferents casos d'alumnes i tal, però la meva idea de política social quedava una miqueta en aquí. Evidentment, coneixes que s'ajuda la gent més vulnerable, però no tens un ventall tan gran com quan entres, perquè des de que vaig entrar ara fa 10 mesos, no? Veure l'enorme tecles o l'enorme ventall de serveis que es dona des de política social ha estat increïble. Era totalment... Per mi era una àrea molt desconeguda.
Aquell mantra que repeteixen alguna part de la societat que diuen que a política social només s'ajuden a la gent que ve de fora, que això és un mantra que repeteixen moltes persones, no? Que no sé si vostè en algun moment... Quan no estava en política ho havia pensat alguna vegada?
No, perquè també, a veure, des de l'escola també jo tenia el coneixement de que, bueno, nosaltres plantejàvem la situació d'una família, independentment de que la família fos de fora o fos d'aquí, sabíem que se l'ajudava. Vull dir, en això sí que no tenia. Sí que és veritat que aquest mantra, com diu vostè, si arriba... Però jo penso que aquí sí que hem de ser curosos ja per respecte potser més als tècnics, no? Perquè jo sí que puc dir i certifico que evidentment qualsevol persona que ve a política social, ja sigui d'aquí, ja sigui que ha arribat de fora o d'on sigui, sempre el que es mira no és la destinació, sinó que es mira la problemàtica que té aquella persona i a partir d'aquí es valora i s'intenta donar-li la millor ajuda possible, sigui d'on sigui.
Vostè es va estrenar amb el tema dels menors no acompanyats.
Sí.
Quina estrena, senyor Llamazares?
Sí, va ser
arribar complexa, i moldre allò,
sí,
eh?
Sí, va ser una situació dura.
Ara, amb el pas dels mesos, vist des de la, des de la distància. Creu que es va gestionar del tot bé? Aquesta situació, que hem de recordar, va ser sobrevinguda. Vull dir que això, l'Ajuntament de Calella es va trobar d'un dia per l'altre amb una seixantena de nanos aquí a Calella, hospedats en un hotel, a l'hotel Marisol.
Bueno, nosaltres des del principi ja vam dir que el lloc no era... Ho vam dir des del minut zero, que el lloc no era el correcte. Que es va gestionar bé o no tan bé, això és molt relatiu, depèn de les ulleres, no?, amb qui es miri, però en perspectiva sí que li puc dir que es va fer el millor que vam saber i vam poder en aquell moment. Jo vaig implicar-me molt també en aquest tema, vull dir, clar, era un tema que em tocava, evidentment, des de la inexpertesa, i també això, doncs, bueno, també t'obre una miqueta la ment a dir, bueno, primer de tot aprendre de la situació, que li asseguro que n'he après i molt, i a partir d'aquí, doncs, penso que, bueno, es van fer els passos i les gestions que tocava en cada moment, i bueno, de tot s'aprèn.
Nanos que arriben aquí en situacions molt dramàtiques, molts d'ells, la gran majoria, amb una voluntat clara d'integrar-se. A dia d'avui, què en sap d'aquests nois, senyor Llamazares?
Bé, aquests nois estan a Sant Iscle de Vallalta, continuen amb el mateix projecte. Nosaltres, a la Degaia, sempre des de també el minut zero, ens vam oferir-nos, no?, ajudar, que precisament per això, tot i que una vegada, que això ho hem dit moltes vegades, que encara hi ha gent que això ho dubta, però jo li dic que és així, que una vegada ja estaven aquests menors a Calella és quan a nosaltres ens ho comuniquen.
Sí.
O sigui, això m'agradaria quedar-ho clar, perquè... Però a partir d'aquí és igual. Nosaltres ens vam posar a disposició de la Degaia. La Degaia, per exemple, també va parlar amb nosaltres i ens va demanar a veure si hi hauria la possibilitat de disposar d'algun pis per poder acollir, doncs, alguns menors que potser ja havien fet aquests 18 anys però que estarien en un programa d'entre 16 i 21 anys específic per fer una inserció més laboral dins de la nostra societat.
Nanos que mostressin la voluntat d'integrar-se, no?
Sobretot. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres vam fer les gestions corresponents. Des de la Fundació Habitat Solidari ens va ajudar molt el seu director Jordi Sitjà. I a partir de tenir el pis a disposició, nosaltres ho vam comunicar a la Degaia i ara ja seguim les seves indicacions. Estem a l'espera de que la Degaia ens digui alguna resposta en aquest sentit, i a partir d'aquí, doncs, és el que li puc dir.
Per tant, entenem que aquest pis encara està buit.
Sí, a data d'avui encara està buit.
Hi ha nanos d'aquests que encara donen suport als amics del Parc del Mau? Sabíem que els dissabtes hi havia alguns nanos que anaven a ajudar-los. Encara és així, és això? Ho saben o...?
Això ho desconec jo. La veritat és que ho desconec en aquest moment.
I per quan pensen tenir resposta de la Degaia per
això
aquests nanos?
No li sé dir, perquè no és, nosaltres, ja dic, va ser una petició de la Degaia que ens ho va demanar. Nosaltres ens ha gustat molt, vull dir que tampoc és que hagi estat fàcil buscar un pis amb les característiques una miqueta que ells consideraven. Però a partir d'aquí, una vegada el teníem, nosaltres ho vam comunicar, i ara ja és cosa de la Degaia. Fins i tot li comento, va haver-hi entitats de Calella municipals que ens van demanar a veure si podríem demanar a la Degaia que algun d'aquests ocupants d'aquest pis fossin menors, precisament, que havien estat ja a Calella, que ja coneixien el territori, i així ho vam fer, Nosaltres vam fer un escrit a la Degaia i vam dir que sapigueu que aquí teniu el pis a la vostra disposició i que ens agradaria que tinguéssiu en compte, perquè els menors que aniran en aquest pis no és que ho decideixi l'Ajuntament, ho decidiran ells. Nosaltres només posem el recurs, són ells qui valoren les millors opcions, no?, per ocupar-lo, i a partir d'aquí, doncs, és el que li comento, vam fer una proposta, no?, de dir que sapigueu que hem tingut aquests menors a Calella, que la seva actitud d'aquests en concret ha estat molt bona, ha estat positiva, han mostrat voluntat d'estar a la nostra societat, i a partir d'aquí que tingueu en compte la possibilitat de que puguin ocupar aquest pis.
La seva regidoria toca molts pals, permeti'm que ho digui d'aquesta manera, d'una forma molt col·loquial. Sí. La demanda d'ajudes a persones que ho necessiten és el més complex de la de la gestió de la política social, senyora Mazarés?
No és que sigui el més complex. Això m'agrada molt que m'ho pregunti, perquè la demanda, i clar, potser d'un temps sencer, no ho sé, fa 10, 15 anys es deia, no?, serveis socials, perquè sí, era un servei molt més assistencial, no?, era un servei molt més d'ajut. Jo penso que va ser molt encertat el fet de poder-li canviar el nom a política social, mm-hmm, perquè a més s'ha convertit o ha crescut de tal manera i amb tants programes i amb tants convenis, no?, que ja no només es dona una resposta des de política social de cara al ciutadà en base a una assistència puntual d'ajut, sinó és que també hi ha tota una línia de consultes que són més d'orientació, d'assessorament, de, bueno, pues això, de consulta, que demanen com poder fer un tràmit, com podem fer. Llavors, no totes les persones, que això costa, molt a vegades d'acceptar-ho, però que no totes les persones que arriben a polítiques socials que demanden un ajut econòmic, sinó que moltes d'elles també s'interessen per diferents tràmits o ajuts que puguin requerir, o, bueno, diferents consultes que ara, quan entrem en detall, ja li explicaré i ja li desenvoluparé més.
Doncs expliquem-ho, sí, tant.
Per exemple, a política social tenim diferents àmbits, mm-hmm, no? Tenim l'àmbit d'infància, que ho porten dos educadors socials, i llavors ja tenim l'àmbit d'adults, famílies, de violència masclista, que també ho portem, i de gent gran. Vull dir, són diferents ventalls. Llavors, pel que fa, per exemple, a la part d'infància, els dos educadors socials, a part d'anar a les escoles, com li comentava abans, que les quatre escoles de Calella, de primària i instituts també, el que fan són comissions socials puntuals en les quals es posen sobre la taula els casos de més risc d'exclusió social o de situacions amb més vulnerabilitat per part de les famílies. El que es fa és posar-ho l'escola en coneixement de política social i a partir d'aquí, doncs, es fa tot un treball de seguiment per mirar de fer una intervenció, si escau. Intervenció, vull dir, de mirar d'ajudar en aquella família, que moltes vegades és que pensem...
Sí, està clar.
A reaccions més radicals. No només és això. Llavors, des d'infància, quins serveis oferim? Doncs, per exemple, ajuts per escoles bressols, a qualsevol...
Les beques, no?
Les beques, a qualsevol llar d'infants de la nostra ciutat. Bueno, doncs es donen ajudes a les famílies perquè puguin portar aquestes criatures.
Hi ha molta demanda de beques aquí a Calella, senyor Llamazares?
Miri, exactament a 2019, clar, parlo de l'any passat, encara aquest any, però de l'any 2019 hem tingut per llar d'infants 33 sol·licituds.
I són les xifres amb què més o menys es mouen any rere any?
Sí,
no?
Sí, perquè per exemple les de l'any 2018, un any abans, vam tenir 30, vull dir que la diferència ha estat de només 3, són al voltant de 30. Llavors també donem ajuts per llibres escolars i materials escolars, per sortides, més que res perquè, i això clar, permeti'm, no?, jo que sóc mestre, doncs a mi és un ajut que m'agrada molt, perquè quan veus que hi ha doncs un alumne, no?, que la seva família, doncs potser econòmicament no pot abonar una sortida, i llavors hi ha un servei com és política social que es dona aquest ajut perquè aquesta persona, aquest alumne, pugui anar a la sortida i gaudir d'ella amb tot els seus companys i companyes, doncs per mi és fantàstic. Llavors també donem ajuts per extraescolars. Un cop acabat o ha finalitzat l'horari escolar, també es donen ajuts per extraescolars. Aquí m'estic referint, per exemple, a entitats com el Club de Futbol Calella, per l'atletisme, bàsquet,
qualsevol dansa, activitat qualsevol que sigui activitat. A partir de les 4:30 o les 5 de la tarda.
Exacte, donem aquest ajut també per casals d'estiu, per qualsevol casal d'estiu que ens ho demani una família també. Beques per menjadors escolars, perquè tenim beques del Consell Comarcal del Maresme, però també hi ha beques de menjador escolar municipals. Vull dir que en aquest sentit també...
Està clar que hi ha tota una sèrie de ventalls. Doncs que, però permeti'm, ha parlat de la violència masclista. que sí, dia rere dia doncs està...
Ui, vostè ja em salta un pal...
Sí, és que veig que va corrent el rellotge, senyor Llamazares.
No, ja fa bé, perquè a mi quan em donen un micro jo...
Amb el tema de la violència masclista, quines polítiques s'estan portant a terme des de l'Ajuntament de Calella i quina situació, si me pot fer una miqueta de diagnosi de la situació de la ciutat?
I tant, de violència masclista, a veure, hi ha tot, evidentment, un protocol que des del moment que sorgeix l'alarma o es detecta algun cas d'aquestes característiques, de seguida hi ha un treball conjunt de les forces de seguretat i de sanitàries i de polítiques socials. És un treball molt coordinat i molt en conjunt que està molt ben vehiculat. Això és una part. Però a banda d'això, per exemple, ara des de l'Ajuntament de Calella estem promovent una formació a tots els treballadors de l'Ajuntament, sobretot en l'àmbit de detecció i prevenció, perquè tothom tingui coneixement de què ha de fer o com ha de vehicular si es troba en una situació d'aquestes característiques, o ho viu o li comuniquen, és a dir, de seguida abordar-ho.
Cal fer xarxa, però això...
I tant.
Clar, a vegades detectem alguna cosa i no ens podem quedar passius davant la sospita d'un cas de violència.
Sí.
No?
I llavors, per exemple, l'any 2019 vam tenir coneixement, o ens van notificar, millor dit, a Política Social, aquí a Calella, parlo, 39 casos de violència masclista.
Comprovats, senyor Llamazares?
Sí, comprovats. Però, per exemple, des de Política Social s'atenen 55, i dirà vostè, i això com pot ser? Doncs perquè no només són els casos d'enguany, 2019, sinó tots aquells que arrosseguem, perquè no només és la intervenció en un moment puntual d'aquella dona que ha patit aquesta violència, és que després hi ha tot un treball al darrere de recuperació d'aquesta persona. Uh-huh. O sigui, se li fa tot un treball, un procés, un acompanyament perquè aquesta persona es pugui, molt entre cometes, recuperar el més aviat possible. Llavors, aquest any 2019, per exemple, des de Política Social s'han atès en aquest procés, tant de les notificacions que hem tingut com del procés d'acompanyament, a 55 dones.
Dones que, per exemple, han de marxar de casa seva perquè la situació és insostenible, si venen a Política Social... Tenen un recolzament en aquest sentit?
Tenen un recolzament total. I a més tenen un recolzament urgent. I a més, tot això ja dic que jo l'he après aquest any
perquè
desconeixement era molt gran, però hi ha tot un protocol, com li comentava abans, que fins i tot si aquella persona en el moment ha de sortir de casa, en el moment que es produeix
aquella
situació... Sí. Doncs no només tenim un recurs a Calella perquè aquella persona pugui passar la nit i tal, sinó que en el cas que aquesta persona hagués de sortir del nostre municipi, tenim un conveni amb NH Hotels, es diu així,
NH la cadena.
Hotels, una cadena d'hotels, en què gràcies a aquest conveni podem derivar en aquesta dona a un hotel X, evidentment, i a partir d'aquí doncs fer-li tot l'acompanyament. A més, també paral·lelament ens ajuda molt la Fundació Agi, que la Fundació Agi també té una sèrie de pisos distribuïts al llarg del territori, i quan es produeix un cas d'aquests, doncs de seguida acollim en aquesta dona en un d'aquests pisos, i a partir d'aquí comença tot un protocol de protecció.
No?
Exacte, sí.
Per tant, entenc que a Calella, diguem-ne que si alguna dona... que ha de marxar de casa, pot anar amb algun hotel de la ciutat.
Exacte.
No?
I també deixi'm dir-li que en comparació en el 2018, per exemple, que això penso que també és molt important explicar-ho, l'any 2018, per exemple, es van tenir coneixement de 28 casos i el 2019, 39, com li comentava. Clar, aquest increment no és que justament ho parlava aquesta setmana amb la tècnica, no?, que porta violència de gènere, no només és que hagi augmentat, diguéssim, els casos de violència, sinó que és que les dones també s'empoderen més a fer aquesta denúncia, que és que això és molt important. Hi ha molt més informació...
I molt més de suport.
Hi ha molt més coneixement, molt més suport, i això empodera a la dona a fer aquesta denúncia. Uh-huh. També el que sí que han augmentat són els casos de consulta, de trucar-nos a Política Social i dir, mira, jo des de l'anonimat m'agradaria fer una consulta, doncs també s'atén. També clar. Això qualsevol dona que, bueno, que penso que també és important dir-ho, no? Qualsevol dona que malauradament estigui en una situació d'aquest tipus, si vulgui consultar-ho i tingui aquesta por de dir, és que clar, jo si vaig, si em veuen, fent una trucada, es passa amb la tècnica de violència de gènere i l'assessora, i moltes vegades, si només és aquest tipus de consulta, és que ja no obrim ni expedient, sinó que simplement atenem aquesta consulta que ens fan.
En el cas de Calella, sempre són trucades de dones o també hi ha homes?
No, són de dones.
Sempre són dones.
Són de dones. I a més, ara mateix li puc comentar que això se'm posa als pèls de punta, Sònia. Ara mateix a Calella, només a Calella, tenim 40 ordres de protecció vigents. Vull dir que és que per això li comentava abans que realment és un ventall política social molt i molt dur, molt complexa. Jo, de veritat, que des d'aquí, si m'ho permet, Sònia, tant, no, també vull agrair, que sempre ho dic, sempre intento buscar l'oportunitat de dir-ho perquè penso que ho mereixen, i és l'equip de professionals que està al darrere meu, diguéssim, i que aborda política social, perquè moltes vegades, si imaginis, no? A vegades quan ens expliquen alguna situació a nosaltres, algun amic, algun veí, sí, de tinc aquesta problemàtica, tinc aquesta persona, ja ens sentim malament, no? Si m'ho permet, imaginis aquests professionals dia rere dia, que és el seu hàbit de, bueno, és la seva professionalitat, però és que aquí ha d'haver-hi molt de vocació, perquè és que cada dia estan escoltant hora darrere hora problemàtiques molt diferents i molt complexes i molt dures.
Vull i darrere d'aquestes dones hi ha criatures també.
I tant, aquestes i tant, no? sí, que també s'aborda.
Qui vetlla per la seguretat d'aquestes dones? La policia local, Mossos d'Esquadra, conjuntament?
Conjuntament. Pensi, ja dic, que el protocol és, i a més, clar, sobretot en Mossos d'Esquadra hi ha una figura també que és femenina, que això vulguis o no, a vegades fa que es senti més còmode, no? Però que per aquestes persones vella política social, per amb els recursos i, a més, les referents van fent el seguiment, policia local, Mossos d'Esquadra, tota la part sanitària també, que ajuda molt, també des de l'hospital tenen un protocol. Si hi ha una dona que arriba a urgències o, bueno, o al CAP, doncs de seguida s'activa aquest protocol.
Veig que corre el rellotge cada pressa, mare de Déu.
Sí, perquè...
I tinc tantes preguntes per fer-li. Vostè també porta salut.
Porto salut també.
Salut comunitària. No?
Promoció de la salut i salut pública.
Això, salut pública. Sí. És a dir, vellen perquè en els restaurants, bars, hotels, es compleixin doncs les principals normes d'higiene. Sí. Però també deia que també controlen el tema de les piscines, dels hotels.
Sí, des de salut pública tenim un conveni amb la corporació i el que fem són diguéssim, tres àmbits principals, no? Un d'ells és, com molt bé diu, la inspecció d'establiments, vetllar i anar fent inspeccions aleatòries de tots aquells establiments que ofereixen o venen alimentació de cara al públic. I llavors li puc dir, per exemple, que aquest any s'han fet 58 inspeccions d'establiments alimentaris.
En el que portem de 2020?
No, 2019.
2019.
Aquest seria un àmbit, i llavors hi ha una tècnica de salut que va fent informes, que va fent un seguiment, que llavors quan detecta alguna anomalia en algun dels establiments, doncs va fer tot un seguit d'inspeccions per veure que allò es recondueix, perquè si no després ja hi ha sancions econòmiques i fins i tot podríem arribar, que no és el cas, hauria d'estar molt malament, però fins i tot podríem arribar al tancament de l'establiment. Llavors una altra...
Permeti'm, han detectat alguna anomalia? És a dir, en aquest 2019, en aquestes inspeccions, hi ha algú que no fa bé la feina?
Lleus,
o que no la fa com l'hauria de fer?
Lleus s'acostumen a trobar, lleus, però no greus, no que comportin un risc per la salut pública. En aquest sentit tan important, no. Llavors, aquest seria la part d'establiments alimentaris.
Sí.
Després hi ha la part de, com deia vostè, de les inspeccions a les piscines d'ús públic, i aquí entren totes les piscines també dels hotels. Llavors, jo, per exemple, vaig tenir l'oportunitat perquè si ho vaig demanar d'acompanyar la tècnica de salut a fer una de les inspeccions, perquè clar, això sobretot no recordo si era el juliol o agost, no? Però clar, m'arribaven informes de, perquè de cada informe que es fa a l'establiment o a qualsevol piscina i tal m'arriben a mi, però jo volia veure in situ com funcionava això, perquè sap allò que diuen que una imatge val
més que mil paraules i tant.
Doncs jo soc molt d'aprenentatge visual, jo sí, necessito veure les coses. Sí. I recordo que vaig anar amb la tècnica a visitar una, a fer una inspecció d'una piscina, d'un hotel, i em va encantar, és que em va encantar. Perquè, a més, a part de veure totes les mostres de l'aigua, a part de veure totes les retolacions que estiguessin correctes, de, bueno, o sigui, tenen tot un protocol molt detallat d'indicadors que els van avaluant indicador per indicador. Vam entrar fins i tot a la sala de màquines, on estan els filtres...
Però és que sembla que no, però és que és molt important que l'aigua d'una piscina estigui en bones condicions.
I tant.
És importantíssim.
Però a mi m'arriben a dir que al darrere hi ha tota una inspecció d'aquestes característiques i realment fins que no ho veus dius, mare meva, que és un orgull, que hi hagi al darrere una inspecció d'aquestes característiques. No, vaig sortir molt content.
Regidor, m'haurà de permetre que el convidi un altre dia perquè...
Ja se'ns ha acabat el temps?
Sí.
Doncs si em deixa, perquè tenia més que res un titular important a dir.
A veure, digui-me'l.
Sí, no,
home, si és un titular, parem màquines.
Més que res, perquè aquest sí que em fa molta il·lusió, i és que aquest any estem treballant des de política social com a novetat, perquè l'àrea de política social de Calella pugui entrar en el cercle comparatiu intermunicipal. Això que és molt important.
A veure, expliqui-m'ho això.
Sí, i li explicaré molt breu, perquè sí que tenim poc temps.
Sí, sí.
Però el cercle comparatiu intermunicipal és un conjunt de municipis que actualment són 55, en el que posen en comú els seus diferents indicadors municipals de les diferents àmbits, no? De, dins de política social, i això permet posar en comú, doncs, actuacions, en comparar-te tu amb altres municipis semblants, perquè ara, per exemple, ara mateix en política social ens podem anar comparant amb els anteriors anys. Jo li puc comparar 2019 amb 2018, amb 2018 amb 2017, no? Però, clar, comparar-ho amb altres municipis que s'assemblin al nostre i dir, a veure, aquell municipi que té més o menys la mateixa taxa de risc en infància o de gent gran, quines polítiques desenvolupen i quina resposta donen en aquesta inquietud que tenen, doncs, i és un intercanvi d'experiències. Clar. Això està molt reconegut a nivell de Diputació de Barcelona i, a més, també situa Calella en el mapa.
És a dir, com un sac per anar a buscar recursos, no? I per comparar o per compartir experiències amb altres municipis, no?
Sí, i a més es fan grups de treball dels diferents tècnics, doncs, no sé, el meu tècnic de gent gran amb l'altre tècnic de gent gran d'un altre municipi, no? Diferents, es posen a treballar i intercanvien experiències i denominadors, busquen denominadors en comú, de dir, a veure, per exemple, la teleassistència, no? Doncs aquí, en aquest municipi, com funciona? I a tu com et funciona? I tu tens aquesta problemàtica i aquell municipi com la resol?
Clar, una manera de millorar, créixer, no?
Això fa créixer molt com a municipi, com a àrea. Vull dir que és una de les coses que aquest any portarem
molt
a terme i que estic feliç de fer-ho.
El Maresme...
Diputació de Barcelona.
Diputació de Barcelona.
Sí, és Val. Barcelona i totes les comarques.
Molt bé. Quedem que ve un altre dia Sonia de Mazares.
Jo encantat de venir sempre que em convidin, Sonia.
I acabem de parlar de no sé quantes coses
sí,
més.
Sí, perquè
que...
jo tenia molta...
Passa molt ràpid
ja
el
farem,
temps.
Ja ho farem.
Gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Fem una pausa i parlem amb la neuropsicòloga Lorena Grau, que ja la tenim aquí esperant. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Estem la setmana molt atropellats de temps en aquesta ciutat que està molt viva. Lorena Grau, què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Bon dia.
La Lorena és la neuropsicòloga de l'Associació de Voluntaris Amics de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Ja sabeu que ve periòdicament aquí a la ràdio, doncs, a parlar-nos de les xerrades que fan des del seu departament. La propera és el dia 5.
El dia 12, hem canviat la data.
Ah, caram, aquesta
sí,
no la sabíem.
Aprofitava que venia i...
Sí?
Sí, perquè, bueno, per un tema personal, jo no podré fer la xerrada el dia 5 i la traspassem el dia 12.
És la xerrada del grup d'ajuda mútua per parlar de la comunicació com a eina de convivència.
Exacte.
Que important saber-nos comunicar, Lorena.
Sí, aquesta, la que fem la primera xerrada del mes, sempre la faig, la dono jo, més enfocada a la part emocional, i aquesta xerrada, doncs, va destinada... És una xerrada que anem fent periòdicament, que intentem anar repetint cada any, perquè al final el que a vegades ens costa més és gestionar, no?, el com dir les coses, no?, en un context d'estrès, en un context difícil, no?, perquè entren moltes emocions en la cura d'un familiar. I llavors, a vegades, no sempre sabem com comunicar les coses, no? Llavors, aquesta xerrada va destinada sobretot a, bueno, a perdonar-nos com a cuidadors, vale? A entendre que nosaltres també portem una motxilla
i
que de vegades, bueno, segons si posem atenció, segons quines maneres, no, ens comuniquem, doncs això pot ajudar molt a l'hora de, bueno, de que la persona que pateix la malaltia, doncs, a vegades es pugui sentir, doncs, una mica més o rebutjada, o a vegades se senten com si els ataquéssim, no? I llavors, doncs, bueno, intentant utilitzar una comunicació molt més assertiva o molt més carinyosa, no?, o més propera, doncs facilitem molt el que no puguin aparèixer després els trastorns de conducta.
Recordem, ajuda mútua per aquelles persones, familiars, malalts, de persones amb una demència, no?, en aquest cas. Entenc que es posa en comú amb els familiars, tot allò que forma part del dia a dia dels malalts i dels cuidadors.
Exacte, nosaltres, o sigui, el plantejament de les sessions sempre és a través d'un tema, sempre posem un títol per obrir la sessió, però després a mi m'agrada que siguin els familiars el que portin una mica la sessió, no? Al final, bueno, nosaltres com a professionals i degut a l'experiència que tenim, doncs hi ha certes tècniques que sí que es poden, no, donar per millorar la situació, però al final a qui li ha de servir és a la família, no? La persona que està tenint cura del seu familiar. I, bueno, i si ells poden exposar totes aquelles coses que els generen inquietud, doncs és molt més profitós, no? I aquesta sessió, ja et dic, sobretot és tenir en compte, pues, que a vegades parlem, quan la persona està sentada, parlem de peu, no? Vull dir, no tenir aquesta distància, sinó una distància més al mateix nivell. No? A vegades pugem al to de veu i no ens donem compte, no?
O sigui, envers el malalt, vols dir,
envers,
no?
Envers el malalt, exacte. Totes aquestes eines, no?, que en principi no ens donem compte de que les, no?, que a vegades sense voler, doncs, parlem d'una manera més ràpida, d'una manera... Ja són persones que no tenen un mateix raonament, i a més les paraules jo sempre dic que se'n van. Vull dir, al final el que més els hi arriba és la manera en què ens apropem, no?, el contacte físic, la manera, el to de veu, no? Tot això els hi queda molt més que no pas les paraules, que les paraules, degut al problema de raonament, doncs van desapareixent.
És difícil conviure amb una persona que té una demència, no ens hem d'enganyar, és una situació molt complicada, i fins i tot que a vegades et fa perdre una miqueta els nervis,
I
no?
Tant.
I això és una cosa que és comprensible. Certament, a vegades els cuidadors es senten culpables, però que hi ha situacions que a vegades, doncs, et superen.
Sí, que no? S'escapen de la nostra... Sí, el que, clar, nosaltres el missatge que enviem sempre és quan vosaltres us n'adoneu de que comenceu, no?, a estar més carregats, que no pugueu, que comenceu a notar, no?, que us entra millor o ràbia perquè no saps com gestionar la situació, el primer que has de fer és marxar d'aquest espai, no? Sempre i quan puguis fer-ho, evidentment.
Clar, sense que
no sigui, que no sigui un risc per familiar.
Potser, clar, igual necessites marxar, però en aquell moment aquella persona és una persona dependent
Igual no tens a ningú a casa que es pugui quedar,
clar,
no?
Marxar, la idea és marxar de l'habitació, sí. Sortir un moment al balcó, si tens balcó, marxar a la cuina, no? Vull dir, poder com trencar aquest moment, no?
Canviar el plan. Qual,
exacte. Mm. Treure l'atenció d'aquest moment, no? Que ens pugui generar certa angoixa, perquè respirem fons i tornem a intentar-ho. Mm. Perquè a vegades en el mateix moment és molt difícil de reconduir-ho. Vull dir, tots som persones, tots, no? Tenim les nostres emocions i a vegades... un comentari pot activar una sèrie de, no, d'emocions que poden comportar, pues, que diguem les coses d'una manera que no siguin les més, no, les més idònies per comunicar-nos correctament amb la persona, no?
Quan poseu en comú, doncs, la problemàtica dels familiars, aquest és el...
Això és el més...
És el denominador comú, sí, a totes les famílies que tenen una persona amb dependència...
Sí, això és el que més els hi preocupa, les, que puguin en un moment donat, doncs, estar allà i tenir un moment de... No, de bueno, d'estrès o de nervis o de ràbia, no? que puguin respondre malament, perquè després el sentiment següent és la culpabilitat, no?
Fem una cosa, arriben les notícies de les 11.
Perfecte.
Fem una petita pausa de 4 minuts, vale, i seguim parlant abans de la tertúlia. Fins ara.
Fins ara.
Doncs ja ens hem posat al dia amb les notícies de les 11. Som amb la neuropsicòloga de la BAB, la Lorena Grau. Parlàvem d'aquestes xerrades que fan des del seu departament. Hem parlat de la xerrada del dia 12, però el dia 19 n'hi ha una també de molt interessant amb la neuròloga Teresa Casadevall, que parlarà de trastorns de conducta. Aquesta és l'altra.
Sí, aquesta és una de les nostres sessions estrella, sí, anual. Vale? Sempre comptem, per sort, amb la doctora Casadevall per fer una de les xerrades. Sempre havíem tocat més el tema de la sexualitat, però bueno, penso que el tema de sexualitat és un punt dintre de, no, tots els trastorns de conducta que es poden produir dintre d'aquestes malalties.
Uh-huh. Llavors, n'havíem parlat en algun moment, eh? A vegades per, sí, molt i a vegades per poc, no?
Exacte.
Sí.
Llavors, en aquesta xerrada, la doctora Casadevall, pues, tocarà el que són totes les trastorns de conducta de manera general i una miqueta també quines són les mesures de contenció més farmacològiques o quines són les mesures també d'intervenció, pues, més a nivell de... Bueno, a l'hora de relacionar-se, pues, també la gestió més emocional, no? Bueno, els trastorns de conducta és, com sempre, com hem comentat altres vegades, són els temes que produeixen més malestar a la família. Al final són quan hi ha una alteració de conducta, s'allunya completament del que és la conducta prèvia de la persona, no? I vull dir que sí que és veritat que les persones, bueno, jo sempre dic que no canvien de caràcter, que probablement això ja venia, no, d'una personalitat prèvia, però sí que amb aquest tipus de malalties el que fa és agreujar-se i molt.
Això et volia preguntar, les demències accentuen aquelles fragilitats que tenim en el caràcter?
Exacte.
Sí?
Sí, la inflexibilitat, sí, la tolerància, bueno, a vegades hi ha persones, pues, més desconfiades, no? Més geloses. Doncs amb aquestes malalties, clar, el que fa és agreujar-ho. Probablement, clar, quan vas rascant, no, una miqueta la història familiar, aquestes conductes ja es donaven abans, el que passa que eren més contingudes, teníem un filtre social que ens contenia, no? Que sabíem, sí, que si fèiem segons quines accions, doncs la repercussió seria negativa per part dels nostres familiars o amics, i ho anem contenint, no? Clar, en el moment que arriba una malaltia com és una demència, doncs què passa? Que anem perdent el filtre social, anem perdent la capacitat més executiva, que és la part frontal del cervell, i clar, i perdem, bueno, perdem aquesta inhibició que fa que siguem tal qual, no? Vull dir que les nostres conductes, pues, apareguin sense cap mena de repressió, no, diríem.
I com a familiar, aprendre a conviure amb tot això, no?
Exacte.
Que clar, aquí és molt la família, complicat.
Sí, és molt complicat perquè ja et dic que, clar, nosaltres portem una motxilla, no? I hi ha uns rols familiars, hi ha unes situacions, tot i que, vull dir, hi ha un bagatge, no, experimental a nivell de relació de famílies, que a vegades, pues, clar, totes aquestes situacions activen ferides, no? Que nosaltres portem a la nostra motxilla i depenent de les ferides, doncs, clar, apareix un trastorn de conducta, doncs això encara reacciona més negativament dintre de lo que és el context familiar.
Saber com pot anar canviant el caràcter d'una persona amb una demència, entendre que potser arribarà un dia que el nostre pare o la nostra mare no sabrà qui som.
Mm-hmm.
Clar, això, gestionar-ho...
És molt difícil. Bueno, en part, no sé si dir-li per sort o per desgràcia, no? Aquestes malalties normalment sí que hi ha fases, bueno, hi ha tipus de malaltia que van molt més ràpides, però sí que normalment les demències són malalties progressives però que no van molt ràpides, no? Normalment. Hi ha casos que sí. Però, clar, això ens permet també anar assimilant diferents etapes, no? Si nosaltres d'un dia per l'altre la persona comencés a tenir una demència, no? I d'aquí un mes comencés a no conèixer-nos, i d'aquí un mes, dos mesos més, doncs estigués ja enllitat, jo crec que no seríem capaços d'assimilar tot aquest canvi, no? Com passa amb altres malalties. Les malalties neurodegeneratives, clar, són molt llargues, també té un desgast molt important, i per això nosaltres assessorem a les famílies perquè no posin tota la seva energia des del primer moment. Perquè hem de seguir...
Dosificar-ho.
Exacte, dosificar-ho primer perquè és bo per la persona que pateix la malaltia, perquè mantenim les seves capacitats. I quan més temps puguem mantenir aquestes capacitats, més fàcil és que es vagi mantenint en el temps, no? Uh-huh. I després perquè si destinem tota la nostra energia en els primers mesos, és que no arribarem al final, no? I per això és molt important que la família vagi... No avanci, no? No anticipem coses que encara no han arribat. Uh-huh. Llavors és important, doncs, que anem processant la malaltia doncs, a mesura que va apareixent. Vull dir...
Si més no, que les famílies que ens escoltin, que tinguin algun familiar amb alguna demència, que sàpiguen que hi ha doncs, un departament a l'Hospital de Calella que els hi pot donar un cop de mà, no?
Exacte, sí. Nosaltres sempre ho enfoquem com que estem allà, que evidentment hi ha moments a la malaltia que no estem preparats, no?, per aquest assessorament, però que estiguin oberts a poder venir sempre que ho necessitin.
Poden venir directament a l'hospital, demanar visita amb la Lorena Grau, en aquest cas, no? Sí. Allà al taulell de
sí, al taulell de consultes externes, doncs poden demanar hora amb mi. Si és una primera visita, normalment sí que els han d'anar al CAP i demanar que els derivin, però a partir de la primera visita ells poden demanar sempre que necessitin.
Molt bé, Lorena, doncs ens veiem molt bé.
Perfecte.
Que vagi molt, gràcies.
Moltes gràcies, adeu.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va el rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
@Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Textos, àudios.
107.9.
Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
D'avui dilluns està molt viva. Encara tenim la ressaca del cap de setmana del Carnaval de l'Alt Maresme, Déu-n'hi-do. Pere Moragues, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Heu pogut descansar?
Bueno, una mica sí.
Una mica.
Sí.
Escolta'm, et volíem preguntar a la comissió del Carnaval de l'Alt Maresme què tal aquest nou traçat, aquest pas per la N2, com ha anat l'experiència?
Bueno, jo crec pel nostre parer, perfecte, espectacular. Mm-hmm. Més paraules no puc dir. Nosaltres pensàvem que costaria molt arrastrar la gent de Calella cap a la carretera i cap al Rigany dels Frares, i això va ser un èxit. Vull dir que no sé si es va quedar algú a casa seva, però per descomptat que a fora del carrer hi havia molta, molta i molta gent.
Està clar, doncs, podríem aplicar aquella màxima que quan es fan coses atractives la gent no té barreres, és a dir, aquella barrera psicològica que diem tantes vegades que fa la N2 aquí a Calella, que sembla que tot el que fem per damunt de la carretera la gent li costa pujar, quan es fa una cosa molt xula la gent doncs no ho té en compte tot això, no?
Ah, això mateix. A més, jo et diria una cosa, inclús les comparses que actuaven o que venien al carnaval, quan entraven a la carretera i veien aquell espectacle d'espai tan gran, bueno, estaven il·lusionats, ho van passar divinament.
Això pot fer repensar en un futur que el carnaval doncs acabi passant única i exclusivament per la N2, que no vagi per alguns dels carrers del Poblenou de Pineda i Calella i ja vagi directament per la N2, amb una gran avinguda?
Jo t'explico un concepte que tenim al cap. Fer això seria molt bé, però tindríem un problema greu, perquè llavors tancaríem l'entrada a l'autopista. I això ens repercutiria molt. Primer, això. I segona, que faríem el recorregut molt petit. Perquè si anéssim de Poblenou a Calella, el recorregut per carretera, solament aquell tros, seria molt petit. D'aquesta manera que el fem ara, fem un recorregut, com fèiem més o menys la mateixa distància abans, i almenys així no fem tant de mal a la Nacional, perquè deixem l'entrada de l'autopista i inclús deixem aquella entrada que hi ha, aquella sortida, que nosaltres quan acabem la rua, les mateixes comparses o les carrosses ja poden marxar cap a casa seva, per exemple, i així tot queda, ens queda perfecte.
Sabeu si durant el tall, l'estona que va estar tallada la N2 va suposar un dalt a baix amb el tema de la circulació? Us han dit alguna cosa o la gent s'hi va mullar?
Ningú ens ha dit res, però crec que no hem sentit res de l'altre món, eh? Vull dir que penso que ha anat força bé, que ningú ha tingut gaires problemes.
Veu arribar a la fàbrica Llobet, allà doncs hi va haver la festa, l'entrega de premis.
Sí.
No ho sé, eh? M'ha dit un ocellet que va anar una mica talent al tema de l'entrega de premis? Pregunto.
Ah, bueno, els ocellets a vegades en parlen una mica més, pel compte. No sé, però no, va anar com sempre, eh? Sí. Vull dir que inclús et podria dir que va anar més ràpid del compte, perquè vam tenir alguns problemes de massa rapidesa que acabàvem massa aviat aquest any. Sí. O sigui que nosaltres vam fer més ràpid que els altres anys, això segur.
Escolta'm, i la festa què tal? Bé?
Molt bé, perfecte.
Sí, està perfecte. Contents.
Sí. La gent molt contenta.
Molt bé. Fem una carta als Reis per l'any que ve, Pere?
Nosaltres ja l'hem feta.
A veure, explica'm.
Perquè nosaltres abans d'acabar ja fem la carta de l'any que ve.
I què diu aquesta carta, va?
No, diu que si ens deixen i no tenim cap impediment, el circuit serà el mateix.
Molt bé.
I llavors, bueno, alguna cosa nova farem, però això ja no ho podem explicar-ho fins que sigui el moment, evidentment, si no això seria trair-me a mi mateix. No tindria força.
Bueno, esperem que siguem els primers en saber-ho.
Sí, i tant.
I tant.
Ja ho farem, ja farem un comentari i en parlarem.
Molt bé, doncs escolta'm, enhorabona per aquesta organització, per aquest carnaval espectacular. Gràcies.
Molt bé,
era una abraçada. Que vagi molt bé. Gràcies, adéu. I ara sí, obro micros als tertulians d'avui, que els hem fet esperar una mica massa. Josep Besart, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim el Josep Grima.
Bon dia.
Lluís Mates.
Bon dia.
I el Josep Maria Parella. Bon dia. No sé si vosaltres veu participar del carnaval. Jo li deia al Pere Moragues, un ocellet em va dir que la cosa va anar una mica lenta. Diu, home, els ocellets serren. Però el Grima reia, eh?
No, perquè a mi també m'ho han dit. El que passa que jo penso que ja forma part d'aquest espectacle que vagi lents, perquè els que alguna vegada ho viscut allà dintre, que a més jo està un cert nerviosisme i un d'allò, cada any van tard, vull dir que no és una cosa, ells potser aquest any han pensat que anaven més d'hora perquè van anar una miqueta més d'hora, però van sempre és molt tard i ja t'acostumes una mica a la dinàmica, de fet és dissabte a la nit, allà hi ha festa, allà hi ha juerga i hi ha aquella gent que fan aquell caliu. Jo, si em permeteu un segon, bueno, evidentment felicitar a l'organització i que per molts anys més es pugui fer un carnaval d'aquesta característiques, perquè realment la gent ja en parla molt i molt bé d'aquest carnaval i de la professionalitat de certes comparses i de l'espectacularitat que porta, no? Hi ha algunes que eren completament llarguíssimes, no? Jo l'única cosa que podria dir és que hi ha masses cantonades, que sabem que d'allò, però és cert que jo estava en un punt on hi havia molt a prop una cantonada, la cantonada el que fa és córrer a la comparsa i en alguns moments corria i perdies una miqueta el fil, i l'únic que podria dir és tant de bo pogués tirar tot el carrer Església fins a Balmes i llavors pujar a Balmes, perquè llavors t'estalvies dos cantonades, que les cantonades sempre et perds molt més, perquè a més la música van a les carrosses i aquells que no tenen uns equips tan grossos, no? Hi havia, de fet, hi havia una carrossa que duia el mateix equip que es munta per la Festa Major de Calella, l'Embalat, vull dir que era un equip espectacular, eh? Això que a mi m'agrada, m'hi vaig fixar. L'única pega que posaria és aquesta, que hi ha una mica masses acantonades i a l'igual valdria la pena, quan vens a Poblenou en aquella rotonda, en comptes de pujar pel Riarany, tirar tot recte fins a arribar a Balmes i llavors pujar a Balmes i arribar a la Nacional. És un encert, lo de la Nacional, això està claríssim. És cert que a nivell de mobilitat té lo seu, però, escolta, jo crec que les comparses s'ho mereixen, tenir un espai gran, un espai com és la Nacional, com és el carrer Sant Jaume, que va donar una obertura espectacular en el Carnaval.
I éreu també vosaltres, alcalde?
Jo no hi era, però ho vaig seguir. Ho vaig seguir per internet,
sí,
perquè tenia interès en veure-ho. Jo estava en un altre carnaval, que no té res a veure amb el de Calella, que és el de Ripoll.
Molt bé.
Uns amics que em van convidar, i bueno, allò és molt casolà, allà hi participen les escoles, entitats cíviques, culturals i esportives del poble de Ripoll, no té res a veure. Tot i que té, bueno, alguns aspectes interessants de concurs, que també sempre es poden valorar, no? Però fent el seguiment del de Calella, evidentment, a mi em va semblar espectacular per les imatges que vaig veure, i jo penso que el de la carretera és un encert total i absolut.
Hem de dir un carnaval espectacular, però amb molt poca presència, hem de dir, de gent de Calella, eh?
És molt complicat, eh?
Sí, però recordem que és un carnaval que comparteixen Calella i Pineda. És a dir, que és un factor a tenir en compte,
suposo que a Calella ja vam fer tot el carnaval quan el fèiem propi a Calella, i la gent diu, bueno, ja ho hem fet nosaltres.
Mira, jo era regidor de Cultura com es va treure el carnaval, que va estar un any o dos que no es va fer, no?
I jo vaig criticar-ho.
Jo també. Jo també.
Va ser molt...
Jo també vaig criticar-ho. Però el que... És que llavors gastava molts diners per una cosa que la gent ho va anar perdent, ho va anar d'allò. Jo et puc dir que com vaig haver de trucar a la gent, cuidado, i això ho dic ara, perquè d'allò... Jo vaig votar que continués fent-ho. Passa que me vaig quedar amb molt lesió perquè era el de Cultura. Però jo vaig votar per...
Perquè hi havia el merder de dir-los, no? Sí, clar, no, llavors no, el merder vol menys jo.
Ah, qui vaig ser jo?
I els de l'oposició van dir, és tot el nostre, tu, vinga.
I va ser un del PP, per cert, però bé. És igual. Jo, doncs, com van dir això, jo el que em va fer mal, vaig pensar, cony, potser sí que estava que l'havia encertat aquest... Va sortir molta gent de Calella, d'aquests que ho feien sempre molt i molt maco, i estaven mesos preparant-ho, vull dir, gent de Calella.
I tant.
Que el que, sí, que li vaig dir, escolta tu, aquest any, mira, passa això, això i això, i no es podrà fer. Ai, gràcies a Déu. Ostres, això m'ho van dir diversos,
Ai, gràcies a Déu.
Sí.
Això, jo també ho he sentit, aquest comentari, i de fet l'altre dia em van fent referència i una persona, vull dir, jo diria, molt emblemàtica de Calella, que no vull dir qui és, va dir, diu, el dia que em van dir que no es feia el carnaval, vaig cobrir una ampolla de cava.
Doncs mira que era xulo, eh?
Molt xulo, però clar.
Sí, clar. Organitzar-ho és diferent, eh? Feina, no organitzar-ho, res. Els 5 mesos de feina que tenien ells a fer se m'estit i fer se coses.
Sí, però escolta, que ningú et posa una pistola al pit perquè t'ho facis.
Doncs per no fer-ho, doncs no es fa. Ja no ves que volen.
També té una... Jo que justament després, quan vam acabar, vam anar a sopar, em va alegrar molt de veure que aquella zona, que és una zona que queda en un extrem, i els extrems, doncs, a vegades...
Em parles ara, perdona?
Del carnaval, a la zona que es va fer, que és aquella zona més cap a Poblenou, que és aquesta zona.
Sí.
Em va agradar molt veure que tots els restaurants estaven a petar, perquè jo que vaig anar a sopar allà en aquella zona d'aquell barri, vaig pensar, ostres, em va donar molta alegria que van entrar, i mateixa gent que anava disfressada, que havien acabat, que encara estaven fent la rua per una banda, i els altres havien acabat que volien sopar alguna cosa, mateixos disfressats van entrar al restaurant i els van dir, nois, em sap greu, però està tot a petar, no? I per tant, està molt bé que aquesta economia també, doncs, a nivell local sigui...
Ahir precisament, com baixava Bella Ripoll, un dels meus fills diu, bueno, és que això del carnaval fins aquí tampoc no suposa tanta cosa, que cuidado, bars, restaurants treballen aquest dia, inclús alguns hotels també, perquè hi ha gent que es queda a passar el cap de setmana.
Ahir el dematí,
menys valorem una...
Correcte.
Ahir el dematí que allà estava tot bé.
Per això, vull dir que jo tinc molt clar des de fa molts anys que és un cap de setmana que és bo, sobretot restaurants i bars.
Jo ja et dic que vaig votar perquè continués, Però llavors hi havia molta gent que deia, escolta, tants de diners i la gent de Calella Esportiva. Ai, cada any havies d'anar els... Ves que els havies d'anar collant més. Va, participeu, i per què no sé què, no sé què.
Jo voldria apuntar, sí, jo voldria apuntar un parell de coses.
Sí.
Que sí que he vist algun comentari de gent que es va quedar atrapada a la carretera, que bueno, també si és el primer any suposo que la gent s'ho espera menys, que si es va fent cada any la gent ja hi comptarà, però que si tenen manera d'avisar una mica més de temps o a Sant Pol i a l'entrada que correspongui per l'altra banda, pues, que la gent sàpiga que es trobarà amb això, no? Però he vist algun comentari poquets d'aquest tipus. Llavors, pel que dèiem de que hi ha pocs grups de Calella, jo alguna vegada he dit aquí que quan es va perdre el Patronat Municipal de Turisme es va perdre una mica l'ànima de poble, no? I que està molt bé que hi hagi l'ATC i que l'ATC jo crec que tindria que ser igual, però que d'alguna manera s'hauria de recuperar o algun consell d'entitats o algun tipus, o sigui, que ara hi ha moltes coses que també és per temes normatius, que cada cop es professionalitzen més. No, que si nosaltres recordem com van començar els rockabilis i els psychobilis a Calella, sí.
Però ja hi ha un Consell de Cultura, no?, que reuneix habitualment.
Doncs sí. Aquest Consell és per on s'hauria de treballar, perquè potser no trobaràs una entitat que pugui fer una cosa, però potser pots ajuntar-ne dues o tres.
Però
el Consell
existeix,
de Cultura,
eh?
Sí, el Consell de Cultura és una representació, sí, de totes les entitats de cultura, sí, i es fan reunions que desconec, no sé si són un parell de reunions l'any, i el que s'acorden sobretot tira molt a nivell de subvencions, etc, etc, però tracten tots els temes una miqueta relacionats amb la cultura, es fa saber una miqueta l'agenda, etc, etc.
Però no és un òrgan gestor.
Correcte.
Bueno, però és que no hauria... Sí. Potser podríem anar cap a la idea aquesta de fer un òrgan més gestor, sí. I sobretot de coordinació del problema de sempre que hem tingut a Calella, no? Que hi ha duplicitats al mateix dia d'actes.
I jo us he de dir que ara aquests últims temps, que a més ara ja la gent ja s'ensumava a Carnaval i tot això, i saben que jo sóc una persona que a mi m'agrada molt tota aquesta teca, hi ha hagut varis que ja m'han dit, hosti, Josep, l'any vinent sí o sí hem de muntar una comparsa a Carnaval, sí o sí, sí o sí, sí o sí, i jo estic convençut que l'any vinent Calella tindrà representació en una comparsa de Carnaval, segur, perquè vam dir tots, sí, que ens hi posaríem,
bueno,
a treballar.
Aquí també, el dia que vam entrevistar la gent del Carnaval, que també teníem la gent gran de Calella aquí, en saber que no hi havia representació de gent de Calella, van dir, ostres, doncs si ho arribem a saber amb temps, doncs mira...
No hi ha una comparsa de Calella, però sí que hi ha molta gent de Calella que hi participa.
La comparsa.
Correcte.
No, llavors la gent gran, no descartem que l'any que ve,
que doncs, que potser hi ha una comparsa de Pineda amb gent,
sí,
de Calella.
Sí. Hi ha alguna de Pineda que tenia.
Sí.
Al final sí que va sortir una gent de Calella, que són els entremaliats, però diguem-ne que la seva seu la tenen al Poble Nou. És a dir, que sí que hi ha majoritàriament gent de Calella.
Però aviam, jo fins ara no hi ha ningú de Calella que tingui prohibit entrar-hi, no?
No, faltaria.
I no hi ha cua, eh?
Bueno, però
em centra la metxa i per això estic dient jo que si des del Consell de Cultura es busca com es pot canalitzar, que si hi ha 10 entitats no s'han de fer 10 rues, vull dir que es poden coordinar. Abans hi havia la rua del teatre, hi havia qualsevol bar muntava una rua, qualsevol discoteca muntava una rua.
Ostres, i tant.
O sigui... Però feia mig any que estàvem preparant el vestit.
Sí.
Potser un terme mig vol dir a participar, però potser no volgués ser guanyar per nassos.
S'ha de valorar això. Hi ha gent que va a concursar i a guanyar.
Correcte.
D'altres van a participar. Els que van a participar, evidentment, no elaboren tant la discursa i fan una cosa més senzilla. Si veiem les imatges que ens passen aquí, clar, hi ha gent que anava molt...
Però que feia mig any, que jo sabia que estaven preparant.
Molt professionalitzat.
Bueno, participen a Calella, participen a Sitges...
Hi ha gent, de fet, el Carnaval de l'Almaresme, que s'espera ser l'últim, precisament perquè totes aquestes comparses han anat a altres pobles a buscar premi.
Correcte.
Sí, sí. I veient els muntatges que hi havia, és que realment hi havia gent que havia fet, suposo que un any de feina, perquè
sis mesos no ho fan, eh?
No. Ja no només amb això, sinó treballant amb la idea, amb 2 anys vista, perquè molts treballen ja pensant en d'aquí 2 anys de què aniran, no? És veritat que aquí hi ha gent que va guanyar, hi ha gent que no, hi ha famílies fins i tot que es presenta, que a mi em va fer molta il·lusió realment veure 4 membres de família que anaven amb el cotxet, no sé què, i la gràcia que hi ha molts d'aquests que van amb aquest toc més professional, no? amb aquests trajes més elaborats, amb coreografies, però que també, jo què sé, n'hi havia uns que portaven la carrossa, hi havia una gàbia i tots els cotxets dels nanos estaven a dintre, no? Que al final és la gràcia del carnaval, no?
Bueno, ara els oients no ho veuen, nosaltres que tenim les càmeres aquí, les pantalles interiors d'aquí de la casa, que estem doncs veient realment trajos que són espectaculars i que valen molts cèntims.
Hi ha alguns muntatges com els de
Brasil, no? Amb aquestes menes de muntatges que fan que la persona que ha d'arrossegar allò...
I els maquillatges, que són molt, molt professionals.
Un 10, eh? Un 10.
Doncs sí.
Escolta'm, alcalde, com és que no s'us havia corregut mai això de tallar la N2 per fer passar...
Bueno, no se'ns havia corregut.
ha sigut una bona pensada, no?
Sí, sí, no, jo estic totalment d'acord. Vull fer un sandom aquí a la carretera, a mi em sembla perfecte. El que sí que potser, veient les imatges, però el que m'ha comentat un parell de persones, el tema de la llum s'hauria de cuidar més. No estaria malament que, a més, en aquest tram hi haguessin alguns focus que donguessin molta més llum.
Les comparses més grans...
Portaven
focus, les més grans, però sí que és veritat que les petites...
Les altres quedaven una miqueta fosques, no? I això seria potser un toc encara més espectacular.
El que jo no sé, no en tinc ni idea, és si es va haver de pagar per tallar la carretera o no.
Home, esperem que no, no?
És
com a l'Iron Man, se demana autorització i en principi
I es paga, per fer-les.
No, però es paga perquè s'ha d'aixecar la barrera del peatge, però en el cas de Calella la gent podia entrar per Sant Pol i sortia per Pineda. Vaja, en principi no...
La sortida d'allà de Poblenou era oberta, eh? Vull dir, sí que és veritat que al principi, just quan la van tallar, va haver-hi lo típic de Liu, però ja està, no? Jo també, una de les coses que em va agradar molt del carnaval, ja no només sinó com es reinventen, no? Hi havia una carrossa que anaven tres cantants en directe, és a dir, anaven cantant en directe els de... anaven de l'Aladín, si no m'equivoco, i el geni anava cantant en directe, i jo vaig pensar això és una genialitat, que bé, no? Caps de dracs que es movien, vull dir...
Bueno, ja ho estem muntant per l'any que ve, mira,
ja està. Tenim la idea.
Ja tenim la idea. Escolta'm, la setmana passada vam tenir ple, no sé si algú de vosaltres vol apuntar alguna cosa del ple, el Mates, que sempre porta notes, no sé si has pres alguna nota del ple.
No, bàsicament, que em va semblar que el to d'aquest ple es havia relaxat molt. Tampoc l'he vist tot, però el ple, com que dura molt, moltes vegades...
4 hores i pico,
sí, moltes vegades me'l repasso després per Ràdio Calella i el vaig mirant a trossos, no? I sencer no l'he vist, però els trossos que vaig veure un to bastant, bastant amable entre tots els grups polítics, el qual ja és una bona novetat. I que, bueno, que ja es comencen a aprovar mocions creuades de l'oposició amb l'equip de govern i l'equip de govern amb l'oposició. I el que sí que voldria comentar, que em va sobtar molt, és que l'oposició, no sé si en Tejada, havia presentat una moció i ni l'alcaldessa ni la secretària la tenien actualitzada.
Sí.
Clar, si estem parlant de Smart Cities i resulta que quan enviem un correu electrònic no se rep i el que va anar al ple no va actualitzat, sembla que hi ha que estigui com una mica desorganitzat, no? O sigui, em va sobtar aquest tema. Per lligar-lo també amb el tema del radar del carrer Sant Joan, que va estar multant fora d'hora. Llavors, clar, aquests són detalls que dius, bueno, sembla que a nivell... que no estem gaire ben coordinats, no? Llavors, doncs...
És que va estar multant fora d'hora perquè havia un semàfor que no funcionava bé.
Va, però no havia canviat l'hora.
Bueno, tenia alterat, no? Això que tenia alterat l'horari.
No havia fet el canvi d'estació.
Bueno, però suposo que, comprovat això, a les persones que van rebre, suposo que se'ls anul·la la multa.
Però han de recórrer d'ofici.
Han de fer un recurs, el que no faci recurs, pagarà. O que no se n'entén i pagarà. Home. O ja ha pagat.
Ja ha pagat. Sí.
Uh-huh. Bueno, és que això és un procediment administratiu amb una certa complexitat, eh?
Però es poden fer excepcions, eh?
Correcte. El que passa que, bueno, llavors podries fer esta prevaricació, eh? Vull dir que...
Els procediments són els que són, però sí que un tema en què realment no hi ha cap culpa de la part de la persona afectada, sinó que és l'administració, que ha tingut un problema tècnic en aquest cas, doncs home, sí que es pot fer un procediment extraordinari intentant doncs, resoldre aquest tema sense que cada persona hagi de fer un recurs. Jo crec que això seria el més fàcil, ara.
Jo ja no sé com estan les lleis ara, com jo de regidor de Seguretat Ciutadana també ho feia personalment jo.
No, ara no.
Sentia que jo deia, ostres, aquest... Tu ordenava la policia i la policia em deia, sí, és veritat, això, pa, fora.
És a dir, que directament ja els treu la multa,
sí,
no?
Però això fa 25 anys.
Al contrari, jo recordo, al cap d'unes setmanes d'entrada d'alcalde, que la secretària, la Mercè, em va dir, escolta, tu pots fer que et doni la gana, ara, que sàpigues que hi ha lleis.
Va
quedar claríssim i molt ben definit.
A mi també m'ho deia, però jo la deia que no me'n recordava.
No, però amb aquestes coses s'evidencia moltes vegades...
Jo crec que és millor seguir les normes, a més són procediments administratius que tarden, però...
Però certament amb aquestes coses evidencia la lentitud a vegades de l'administració.
Sí, però ara, jo recordo, que tu recordo paguis... un alcalde que em va venir, sí. Escolta, m'ha ficat un altre, treure-me-la. Dic, bueno, fes el procediment.
No, home, no.
Fes però el recurs, cas... i si tens sí. raó, però, ja, sí, ja però, decidirà. Però, en home, el cas... no, això ho fem entre... No,
en el cas del semàfor de... En el cas del semàfor de... del carrer Sant Joan, home, si realment ha sigut un fallo de, del rellotge de, sí, que posava multes, això hauria de ser pim-pam.
Sí. Hauria de ser moltes coses, pim-pam, i no hi ha res, pim-pam.
Bueno, però hauria de ser, no? Per ella estarem d'acord.
A l'administració pública el pim-pam no funciona.
O hi ha un regidor que se passa una mica per... Per aquí?
No.
No hi ha pim-pam?
Però estarem d'acord o no que hauria de ser una cosa més àgil?
A veure, amb aquest tema en concret, sí, home, i amb el tema del salicru dels primers 15 dies, potser també.
Del salicru vols dir el far?
Del far, sí. També, sí. Hauria de ser més d'ofici, més... Home, si s'entén que s'ha produït una situació concreta que no era la desitjable, potser en aquests casos sí que es podria mirar...
Bueno, Tejada demana ara, bueno, ja fa temps que ho demana, sí, sí. La retirada d'aquestes 800 i pico de multes que s'han posat aquí, doncs perquè realment en els conductors no... Tu vas conduint i no et dona temps a llegir tota aquella parrafada, no? Ara ho substituiran per un semàfor i ell diu que això doncs justifica i dona veracitat al que ell diu, doncs que s'han de tornar els diners a aquesta gent.
Sí, aquí, de què parles ara? No sé.
Del Tejada.
No, però de quin problema?
De les multes que s'han posat aquí al tombar de l'escola El Far, que hi ha un cartell que indica doncs, que en certes hores no hi pots anar amb el cotxe, el que passa que quan tu condueixes no et dona temps a llegir-ho tot i hi ha gent que gira sense donar-se en compte.
Li costa molt a l'administració fer autocrítica per dos temes, perquè d'alguna manera sembla que fluixis a vegades o davant de l'oposició o el que sigui, i després per l'altre tema que comentava en Basar, no? que les coses tenen un procediment i no te'l pots saltar, però en general costa molt fer autocrítica a totes les administracions, i els ajuntaments també, i aquí hi ha temes a Calella com el tema de les guinguetes, que es continua dient que això és un èxit, que sempre serà un èxit, i any que passa, any que tenim problemes amb les guinguetes pels temporals i tal, i no es reacciona. Hi ha altres ajuntaments, pues, també altres alcaldies anteriors també han tingut una sèrie de temes molt concrets que després costa reaccionar, no? I no reaccionar en lloc de beneficiar-te, el que fa et perjudica perquè d'alguna manera es veu que et falta cintura, no? I amb temes aquests com el carrer Sant Joan, com de l'escola El Far,
és una qüestió de cintura. Això aquí en Josep ho sap, això. Moltes vegades tu veus que el ciutadà, pel que sigui, té raó, reclama i té raó. Però llavors és el que diu ell, escolta, fes el procés administratiu perquè, escolta, jo t'ho dic sincerament, el que feia com hi era, ara no ho faria.
Eren les altres normatives, també. Clar, després, tot això s'ha anat endurint.
És que parlem
d'uns
quants anys, ja.
Exacte, però és que a part de les normatives hi havia una mica més de...
De mà lliure.
De mà lliure. Jo et dic una cosa que reconec. Jo feia moltes coses que legals, no m'aturis de veure-ho.
Ai, per ella.
Jo feia pel poble. Escolta, ei.
Per ella.
Escolta.
Entenc el que vol dir. No són il·legals,
no són il·legals,
però estan al límit aquell. D'interpretació...
Els de l'oposició, normalment, els de l'oposició eren amics meus, i tots ho sabien.
Ja.
No feia res de vegades. Ningú m'hi diu mai res. Si això ara fa, no sé, aquest any no ho sé, l'altra vegada, resulta que això se surt amb un pla, les passes i no passava. Ja.
Jo crec que la millor manera de fer autocrítica des de l'administració pública és justament amb això que ha passat, no? Escolta, doncs, potser no funciona el mètode de la senyal, anem a posar-hi un semàfor, no? Jo penso que és la manera de
fer.
Sí,
però què passa amb les multes que s'han fet, que s'han posat?
Bueno, jo penso que el cartell, si el cartell està dintre d'un paraigües administratiu, legal...
Sí, costa.
A veure, allà hi era.
Sí, però tots els que portem cotxe sabem el que costa, si tu has d'estar pendent de la carretera, òbviament.
Que de bon inici hagués estat molt més clar un semàfor, estem tots d'acord.
El problema, al final, és que és de la carretera.
És cert que això és... Clar, és cert que això, tenia lo seu. Ara, era un tema legal, és un tema... no hi ha res més a dir. Vull dir, si la senyalització està i està clara, el que passa que és una mica entretingut tot plegat, perquè a més és 12-15, no.
Clar,
és una
és
mica,
que no et dona temps.
És cert que és una mica d'allò. Jo penso
està
que la millor
que
manera de fer autocrítica
és aquesta.
Està clar que
el primer dia que llepes ja no tornes a girar
sí,
més
sí,
per
correcte,
allà.
Correcte.
Però sempre hi ha un primer correcte. Dia, no?
Sí, però el problema és que entre el primer dia i el segon dia i la primera multa a vegades passa una setmana.
Certament, certament.
I llavors
ja són 7 dies. A mi em costa que hi ha persones que els hi van posar 5, 6, 7 i 8 multes.
Bueno, que és el que diu el Lluís, suposo que van anar tombant.
Perquè fins que no es van enterar, doncs ells van anar fent. Clar, sí. Van passant les multes, van caient.
I l'autocrítica al cap d'un any i pico, home, sí, ja està bé, però vull dir, si és un tema, ja et dic, si és un tema molt concret i molt, molt que afecta famílies, a moltes famílies, possiblement amb més temps i més com en el ple ja és la segona o la tercera vegada que es comenta, potser la primera vegada que es va comentar ja hagués pogut posar un semàfor i hagués pogut actuar d'una altra manera, no?
Però, sí,
I ara que comentava
maneres,
Lluís...
Hi ha una cosa que també vull dir, en aquest cas a favor de l'Ajuntament, i és que els primers dies hi havia policia que també t'informava. Eh? Perquè, clar, com a veí ens passava per allà i em paraven, escolta, que, bueno, jo estic aquí, però no passa res, no? Per tant, hi havia policies que deien, no podeu passar.
I de fet, els primers dies ni es cobrava, vull dir,
no,
es feia un...
Tot i això, hi havia gent que continuaven, eh?
Sí, sí.
Perquè recordo sentir crits per allà d'algú emprenyat perquè ell volia passar i passava. Doncs, bueno, clar, si t'avisen i passes, doncs...
Bueno, això és una altra història. Ah, escolta, sí, si t'han avisat i passes, allons ja...
I ara que comentava, Lluís, el tema de les guinguetes, ostres, jo m'imagino ara el temporal que hem viscut, que ha sigut un temporal extrem a tot arreu, amb les guinguetes que teníem, i, ostres...
Ara mateix no hauria passat absolutament res.
Bueno, no ho sabem.
No, sí que ho sabem, perquè estaven desmuntades.
Estaven desmuntades.
Bueno, però és que els temporals aquests, és el que comentàvem abans d'entrar, els temporals aquests que hi ha ara, són temporals que seguiran i els, per exemple, aquesta nit que ha fet un vent bastant fort, encara, però els temporals que seguiran vinguent, jo penso, jo, per exemple, que sóc usuari de moltes de les... Bueno, de fet, hi veig que totes les guinguetes de la platja, i a més m'agrada combinar-m'ho, jo trobo, a mi, les guinguetes, personalment, per lo que són, el tracte que hi ha dintre, la manera que tenen d'explotar el negoci, ha fet un salt de qualitat. Jo he entrat en alguna cuina de les que hi havia abans i, ostres, tenien dificultats molt grans, aquesta
gent. Una cosa
gent,
és el tracte, el muntatge que s'ha fet, jo estic d'acord, també és molt millor que hi ha ara, poden fer menjar que abans no podien, el tracte, són persones molt, molt correctes, molt amables i ens coneixem, no? Però l'altra cosa és els procediments, com s'han fet les coses. I, evidentment, si estava previst ficar-ne, em sembla que eren 10, i al final només en queden 4, vol dir que aquí alguna cosa no ha funcionat bé. La que sigui, però no ha funcionat bé. Si no, hi ha una part de la platja, sota la zona de Garbí, del passeig de Garbí, que no hi ha res, no hi ha cap servei. I abans tenies molt més repartides, que tampoc acabaven de funcionar, perquè recordeu que a la part de la zona de Garbí ja n'hi havia algunes que s'havia quedat a l'Ajuntament per ficar activitats,
correcte,
etcètera. Sí, que és un tema complex, no? Una altra cosa és el que estem dient, els temporals, què passarà? Bueno, evidentment aquestes guinguetes no se n'aniran perquè el formigó que hi ha baix aguantarà prou l'estructura.
Home, de fet, aquest temporal l'han aguantat força bé,
sí,
no?
Sí, perquè l'estructura de formigó que hi ha sota doncs aguanta prou, és formigó, no, i per tant aguantarà, però d'anys n'ha fet i en seguirà fent, això sí. Això està clar. Clar, no se'n lliuraran pas, això.
Deia el Mates, m'he quedat amb això, no?, que parlaves del model de no èxit, no?, de les guinguetes. Per què creus que és un model de no èxit?
No, aviam, és un model, és que quan tu fas un enfocament comercial, tens que saber exactament el que vols i el que descartes. Llavors jo penso que algunes guinguetes han fet han apostat per un tema molt elitista i realment el servei que demana el banyista que està a la platja, pues no és el que no és. Hi ha gent que el seu concepte de guingueta, si jo vaig amb dos crios, és poder comprar dos gelats i dues llaunes de refresc. Saps què vull dir? És clar, llavors, aviam, sí que és un... Aviam, el servei que estan donant les guinguetes és un servei molt digne. El que jo dic que potser no és justament a la platja que s'ha donat aquest servei. Saps què vull dir? Perquè el servei a la platja ha de ser un servei pel banyista, ha de ser un servei potser més popular... És que depèn. Perquè
No sé... Potser també es podrien combinar les dues coses, no?
Bueno, és que,
és
de
a dir,
fet, mira,
la guingueta
que...
i la paradeta de
begudes...
De fet,
ja existeix aquesta
no
mescla,
sé.
És a dir, i per ser una mica també d'allò, és veritat que Calella és tota la platja i d'allò, però és cert que on més gent es concentra de Calella, els que som de Calella, és, diguem-ne, entre...
Davant de la Gàbia.
Sí, davant de la Gàbia, és aquella
les
la zona.
El Xirinou.
La zona de les barques. El Xirinou. Llavors, el Xirinou sí que ofereix això, perquè jo l'estiu sóc 100% usuari.
És que jo crec que el Chirinol és el que funciona.
Correcte, correcte.
I molt. Dient, per això t'estic dient.
Però sí, trobo molt encertat un enfocament, per exemple, com el del Bahari, que el Bahari, al final, quan venen de serveis hotelers i això, no deixa de ser una extensió més per als seus clients, no? Sí. Però reinventar-se i poder crear un servei de qualitat on menges de manera espectacular, i a més, hi pots fer fins i tot celebracions. Sí. Jo he anat a fer un casament allà en el Bahari.
Estava buscant aquí perquè cada dia...
Acosta't al Parella. Ai, al Parella.
Justament,
el mic. Que he dormit poc.
Justament,
sempre va fer estar junt amb el Parella.
El tema aquest dels events privats...
Disculpeu-me.
És un tema que també s'ha discutit en ple. Mm-hmm. Perquè és un tema que realment no s'haurien de tancar les guinguetes per un event privat.
Bueno, però això és un tema comercial que cada establiment fa el que...
No, això va amb el plec de condicions. Amb el plec de condicions de les guinguetes.
Jo ho trobo, sí. Que a nivell empresarial, i a més jo em dedico en aquest món, trobo que fer un esdeveniment on tu tens amb una guingueta a la platja...
Bueno, parles dels casaments a la platja, no? Per exemple, que s'han posat com a molt de moda, no?
Clar, bueno, i no fa gaire em vaig anar amunt i és que és espectacular. Sí, i a nivell empresarial, trobo que és un encert tremendo.
Però no ho poden fer, això, Mates?
No. D'acord amb el plec de serveis, tenen que donar servei al banyista, no poden tancar. O sigui, el tema de les concessions públiques, això és el domini terrestre marítim, i això depèn de Costes. Costes ho subroga l'Ajuntament, i l'Ajuntament ho subroga en els guinguetaires. Però no subroga ni un espai, ni un local, el que subroga és el servei al banyista. Mm. O sigui, el servei al banyista. És com si tu, amb una àrea de serveis a l'autopista, t'hi digues a fer casaments, i els que passen per l'autopista no li donen servei, no té sentit. Saps què vull dir? O sigui, d'acord amb el plec de condicions de les guinguetes, s'hauria de no tancar la guingueta. O sigui, tu pots fer un event, però tens que seguir donant servei. I després, si...
És a dir, allò que diuen, avui estarem tancats per una celebració privada, això no ho poden fer-ho.
Jo crec que no ho poden fer-ho. I a més, si a l'hivern no donen servei, les haurien de desmuntar. Que en això és un... Cada cop hi haurà més problemes per temes mediambientals. Però jo aquest tema n'he parlat amb algun partit, i alguns ho enfoquen més pel tema de serveis, pel tema del plec de condicions, de que s'incompleixen, si no incompleixen, i algun partit de l'oposició m'ha dit no, perquè és que a més és que és un problema mediambiental. I és que és veritat, perquè sí que hi ha uns bons fonaments a les guinguetes, però és que justament a les platges no hi haurien d'haver-hi elements que frenin la sorra. I uns fonaments et frenen la sorra. I justament ara que hi ha hagut aquest temporal, hem vist com una de les guinguetes ha quedat completament enterrada. Si no hi haguessin hagut els fonaments, bueno, completament enterrada no, però...
Era el Bahari? Era el
Bahari. Que tenia un metro de sorra. Mm-hmm. Llavors, si no hi haguessin hagut els fonaments, la sorra hagués circulat i no s'hagués acumulat.
S'hagués emportat la guingueta sencera.
No. Si no hi hagués... No.
Si està muntada i no hi ha fonaments, la guingueta se'n va amb la platja.
Però ja et dic que aquella guingueta a l'hivern no tindria que estar muntada.
Uh-huh. Sí, però els temporals aquests, i l'altre dia em parlava amb Tomàs Molina.
El passeig de Pineda. Tu has vist el búnquer del passeig de Pineda?
El què?
El búnquer de la guerra.
Sí. Que està allà la...
On està?
Ben bé, a la sorra?
No.
Sí?
No.
Aquest, hi ha un que està enterradíssim i que, de fet, hi ha hagut anys que ni s'ha vist, sí, perquè estava completament anegat de sorra.
Ara està completament anegat d'aigua. I està 5 metres més avall, o 3 metres més avall, d'on estava originalment. Uh-huh. Un fonament d'una guingueta...
Pot passar
això. Aviam, no passarà perquè és una concessió de 15 anys i tal, però és que estem parlant de 80 anys. Amb 80 anys aquell búnquer s'ha esfonsat 5 metres.
Però sí que és veritat que segons com vingui el temporal i les corrents del temporal, podria anar treballant per sota de la planxa de formigó. Això sí que podria passar.
I llavors,
passa que pesa molt, no?
Te l'inclinarà.
Això sí que podria afectar.
Bueno, vés a mirar el búnquer de la platja de Pineda, sí. I vés a mirar on està.
El que passa que també prova, és veritat, és que si tu fas pagar les guinguetes els preus que els van pagar, doncs, home, que la puguin explotar tot l'any perquè hi treguin rèdit, no?
Sí, però,
si no...
però és que la tanquen. El problema és que la tanquen. Ja, és que, aviam, o sigui,
perquè els caps de setmana, per exemple, Xirinou funciona,
sí, ara ja han obert
el Blue Bar, vull dir,
aviam, una cosa, jo no sé, sincerament, no sé ara com va, però abans hi havia una subhasta, no?
Sí, aquest també hi ha sigut.
Sí, ha sigut.
O sigui, que el que paguen és el que volen ells, eh? Sí.
Però bueno, a més,
clar,
però a més
a més depèn del preu de sortida,
però a més a més
si és molt alt, el preu de sortida ja és un quilo de gent. Sí,
però a més a més, d'acord amb el plec de condicions de les guinguetes, no és que no puguin estar-hi a l'hivern, és que si no donen servei a l'hivern les han de desmuntar. I el tema és que les tenen muntades sense donar servei. Sí, l'Ajuntament, l'intenció de l'Ajuntament va dir fem unes guinguetes amb condicions perquè així podem donar servei tot l'any. Bueno, vale, perfecte, bona idea. Així s'allargarem temporades, així motivem que la gent a l'hivern vagi a la pelatge encara que sigui a prendre el sol o a caminar. Uh-huh. És una bona idea, però esclar, si deixes que es muntin tot l'any per donar el servei i no dones el servei, doncs sí que hi ha, per això et dic que uh-huh. hi ha l'autocrítica de l'Ajuntament, uh-huh. que el millor que convindria és, d'acord amb tots els guinguetaires, tornar a obrir el concurs amb algunes condicions diferents o inclús que els punts que han quedat més fluixos a la platja s'hi pugui muntar un quiosquet que no sigui ben bé una guingueta com aquestes.
S'haurà d'esperar el nou concurs, perquè si ara fos una modificació, els que van perdre podrien...
Correcte.
Podrien, no només queixar-se, podrien presentar una denúncia, perquè evidentment els hi has canviat les condicions.
I s'hauria de reobrir.
Potser amb les noves condicions ells que s'hi puc guanyar.
Bueno, però llavors...
És complex des d'aquest punt de vista legal.
Correcte,
legal.
Correcte.
Però la propera vegada que es faci el concurs...
Però això que t'estic dient seria parlant amb els guinguetaires adjudicataris i parlant amb els que van presentar i no van guanyar, perquè potser, si dones ara l'opció...
Tal com va anar la cosa, i dir que alguns dels que no van guanyar, si ja els fas una modificació, se'n van als jutjats. Jo no jugaria amb això, perquè...
Bueno, per això t'ho dic, que s'hauria de parlar-hi, perquè potser, si li fas una guingueta més petita, s'agafa.
O deixar oberta la possibilitat de dos models de guingueta.
Sí.
El més complet i un altre de més petit, que doni aquest servei més popular.
Però saps què passa? Jo amb això... sé de què va, perquè el meu fill va una vegada, quan era a l'Ajuntament i van començar a sortir les guinguetes aquestes, que el meu fill, amb en Carlos, del Màgic, em va llogar una perquè quedava per llogar, ni per Déu, ningú la volia, la quibilla aquell moment davant del cementiri. Uh-huh. I la va agafar ell, la van agafar ells dos, perquè, hòstia, que feu, no deixeu aquesta buida i tal. I el segon any em van dir que anava a Catalunya. Ah, però
n'hi havia algunes que estaven mal ubicades.
Sí.
Si no tens gent, no tens gent.
Abans d'acabar,
només volia... Gent de Calella, a l'estiu, a l'hivern, aniria dues, tres, però res més,
Jo abans d'acabar, només molt ràpid, que he sentit el principi de l'entrevista amb el regidor, amb en Llamazares.
Sí, amb en Llamazares, sí.
I m'ha esgarrifat molt això dels temes de violència. Sí. El que sí que és veritat, que m'agrada molt com ha explicat, i a més d'una manera molt transparent, que aquest suport que fan urgent en aquestes víctimes, amb tota la confidencialitat, i a més, aquest vincle que tenen amb entitats hoteleres per poder actuar de manera molt ràpida, i que dona molta tranquil·litat tenir serveis públics municipals, sobretot, tan preparats. I només dir que amb estaments superiors, Generalitat, etcètera, 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 crec que hauríem de fer un plantejament real en quant a educació i a prevenció, perquè fer campanyes per denunciar que et maltractin està molt bé, però el que hem de fer és justament que no es maltracti, que no hi hagi aquest maltracte fonamentalment a partir de l'educació. Per tant,
pedagogia.
Espero que la inversió sigui en pedagogia realment, i que d'una vegada per totes deixem de fer campanyes perquè si et maltracten vagis a denunciar, i que siguin campanyes únic exclusivament d'educació.
Molt bé, Basart, Grima, Mates i Parella, gràcies, que tingueu bona setmana.
A tu.
Que vagi molt bé, gràcies.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris, perquè el contenidor gris només hi va el rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, Pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Recte final de la ciutat, ara amb la meva companya Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Molt bon dia, Sònia.
Comencem la setmana a l'informatiu també a partir de la una.
Doncs una setmana que ve marcada per la commemoració del 8M. Sí. Això serà el diumenge, però sí que al llarg d'aquesta setmana doncs el tema dels drets de les dones seran molt presents en els informatius. De fet, ho ha sigut avui en aquesta entrevista que el regidor de Política Social, Ramon Llamazares, feia avui al teu programa, en què ha donat dades sobre la violència masclista aquí a la ciutat, amb dades realment frapants. Durant el 2019, segons dades oficials, 39 dones calellenques van ser víctimes de violència masclista. Això són 11 més que el 2018. Per tant, una xacra que continua creixent o encara es fa més evident aquí també a la nostra ciutat. Actualment hi ha 55 dones que estan rebent atenció per part dels serveis socials, 40 que tenen ordre de protecció vigents. El tinent d'alcaldia Ramon Llamazares, que deia que aquest augment dels casos de violència masclista aquí a la ciutat no només és que hagin augmentat els casos, sinó que també hi ha la pèrdua de por a denunciar-ho, que és un aspecte molt important i en el qual doncs tots els mitjans de comunicació també hem d'incidir molt i fer pedagogia i dir a les dones que pateixen aquestes situacions que hi ha protocols i circuits que estan preparats per atendre-les i per acompanyar-les, no només en el moment de la denúncia, sinó durant tot el procés que hi ha posterior, que és llarg i complex i en el que moltes vegades no només les dones en són víctimes, sinó també les famílies i moltes vegades també menors d'edat. Ens quedem amb aquesta xifra, 39 casos de violència masclista durant el 2019, 55 dones que ara mateix estan rebent atenció per part dels serveis socials i 40 que tenen fixades ordres de protecció respecte als seus maltractadors. Com dèiem, aquest diumenge és 8 de març, és el Dia Internacional de les Dones i sobre aquest i d'altres aspectes també n'anirem parlant al llarg de la setmana aquí als informatius de Ràdio Calella.
Molt bé, què més, Dolors?
Vinga, per una altra banda, una bona notícia, i és que els alumnes del FRETA, que dissabte van muntar una jornada solidària, van fer una crida des d'aquests mateixos estudis perquè la gent els ajudés a tirar endavant un projecte educatiu solidari amb dues escoles de l'entorn rural del Senegal. Necessitaven diners, demanaven de fet diners per condicionar les aules i també per renovar el mobiliari de les escoles, que diuen són elements imprescindibles per afavorir que els nens vagin a l'escola i vagin a aprendre. Doncs bé, han recollit 595 euros i amb aquests diners doncs podran tirar-ho endavant. De fet, és la col·laboració que fan amb una entitat que es diu Alcària, que fa temps que està treballant en aquesta regió del Senegal i amb la qual hi col·labora també una de les professores del FRETA, i d'aquí ve una mica el lligam dels alumnes amb aquesta ONG. Més coses. Vaja, contentíssims estan la gent del Carnaval, amb el nou recorregut.
Sí, sí, ja tenen carta als Reis,
Era realment una prova de foc, sí, això sí, de portar el Carnaval i les carrosses a la carretera Nacional 2. Pensàvem que potser treure el Carnaval del mig del poble no en restaria públic, i diuen que tot el contrari, estan super i super contents amb el nou recorregut. Ja han dit que el mantindran de cara l'any que ve, que no hi haurà novetats en aquest sentit, sí en d'altres, però no l'han volgut avançar hores d'ara. I pel que fa a la vessant artística, doncs hem de dir que dos dels habituals de la Rua de Carnaval de l'Almaresme s'han tornat a alçar amb els premis principals, que són els Conya i Canya de Tossa de Mar, sí, i també els Macos de Vilassar de Mar, primers premis a les comparses de més de 20 persones i menys de 20 persones respectivament. I avui els informatius informatius d'aquesta casa també parlem del nou reglament de funcionament de Ràdio Calella Televisió, d'aquesta empresa municipal de comunicació. El ple municipal dijous passat va aprovar el reglament, aquest nou document. Ho va fer amb els vots a favor dels partits del govern municipal, també de Ciutadans. Esquerra i Calella en Comú es van abstenir i en aquest cas la CUP hi va votar en contra. Aquest reglament el que fixa és quin és el servei que ha de donar Ràdio Calella Televisió com a servei públic d'informació, també com es faran els processos d'anomenament de les persones que formen part dels òrgans de govern, és a dir, Junta General, Consell d'Administració i també el nou Consell Assessor. Aquesta és una de les novetats que incorpora aquest reglament, aquest Consell que emetrà informes que no seran vinculants, però sí que s'hauran de tenir en compte. Per exemple, també farà el seu informe sobre les bases del concurs públic que s'ha de convocar per cobrir la plaça de director o de directora, que recordem està vacant des de principis de l'any 2019. Aquest concurs serà de concurrència pública, un concurs públic de mèrits. També es demanarà als candidats que aportin un pla d'acció, el seu pla d'acció per aquesta empresa municipal, per Ràdio Calella Televisió, i la durada del contracte del nou director serà de 4 anys prorrogables. Aquest és una mica, en síntesi, el que recull aquest nou reglament de Ràdio Calella Televisió, que no va rebre el vistiplau dels anomenats partits de la taula de confiança, que van aprofitar el ple doncs per exigir la verdadera despolitització d'aquesta casa, de desvincular la composició del ple i desvincular els grups polítics municipals de la gestió del dia a dia d'aquesta casa, de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, doncs tot això ampliat a partir de la 1. Gràcies, Dolors. La música del Ronan Keating acaba amb la ciutat d'avui. Déu-n'hi-do, quina ciutat avui més moguda. Aquest cantant irlandès, nascut el dia com avui de l'any 77. Demà tornem als vols de les 10 del matí amb més ciutats. Com sempre possible, gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Víctor Riera i el Jordi. Demà us ha parlat un dia més, Sònia. Feliç dilluns, feliç començament de setmana. Adéu-siau i fins demà.